Onda Cero Catalunya.
Les 7 i 8, bona tarda.
Ara comença La Brúixola, amb Robert Calvo.
Els miops tenen un avantatge sobre els que no ho som. Si s'aplica la lògica, estan més aïllats del coronavirus gràcies a les ulleres, que actuen com a element protector de l'entrada de virus a través del lagrimal, perquè, segons les estadístiques, aquests no es freguen tant els ulls. Això és molt important, no fregar-se els ulls. La conclusió s'ha extret d'un estudi a càrrec de la revista científica JAMA Ophthalmology, que s'ha fet a Hubei, a la Xina. S'han analitzat 276 pacients que van ingressar a un hospital d'allà amb coronavirus i s'ha corroborat que l'índex de pacients que van entrar en aquest hospital amb ulleres era molt baix, només un 5% dels contagiats. A nivell de població, el percentatge arriba al 31%. Per tant, si vostè porta ulleres, té molts menys números de contagiar-se o, en definitiva, està més protegit.
Així sona la ràdio. Així sona Onda Cero quan arriba la tarda.
En el dia que Quim Torra ens ha demostrat que ha après dels millors a l'hora d'activar el victimisme. Avui ha estat un dia èpic per ell. Ha anat a Madrid a enfrontar-se al Tribunal Suprem, on tenia la vista que li havia de servir per defensar-se de l'acusació de la justícia. Ja saben que ell, en període electoral, va decidir posar uns símbols partidistes al balcó de la Generalitat i la justícia li va demanar, si us plau, que el retirés perquè allò no es pot fer en període electoral. Ja saben que hi va penjar una pancarta i uns llaços grocs. Ell, el primer avís, no va complir amb l'avís. El segon tampoc, ni el tercer. I clar, a la tercera el van empaparar. Però avui, ell, Quim Torra, ha anat a Madrid a defensar-se de tot plegat. A dir que tot és llibertat d'expressió. I després ha anat al Centre Cultural Blanquerna, que per a una persona que ho analitza de manera normal, rigorosa, diríem que és la delegació de la Generalitat a la capital d'Espanya, que és aquest país. Però ell ha dit que està a la delegació de Catalunya a Espanya. Bé, és la seva ment. No intento esbrinar com pensa, però vaja, ho demostra. Després d'anar al Suprem, ha anat allà en aquella delegació de Catalunya a Espanya, com diu ell, i ha començat tot un discurs on ha dit que no convocarà eleccions. És a dir, es contradiu a si mateix. Ell va dir que convocaria eleccions després dels pressupostos i no convoca eleccions. Ha acusat el malvat estat espanyol d'irresponsable perquè el volen inhabilitar. No, és que el van avisar una, dues, tres vegades i, clar, vostè va fer cas omís a l'avís, però no seré jo qui el jutgi. Serà la justícia, que és, normalment, independent de la política.
El legislatiu i el judicial són estar separats. Aquesta és la fotografia d'aquest 17 de setembre del 2020 i a aquesta hora, Onda Cero, expliquem les històries de la vida.
La brúixola.
Un programa La Brúixola que signa el control de so al nostre realitzador Vicenç Armero i Rovira, que forma part del Departament d'Emissions d'Onda Cero Catalunya, que lidera Robert Tatai Ribas. Aquest programa el fan la redacció, el Departament de Programes d'aquesta casa, que encapçala Carles Lameló i Varela, i el d'Informatius, que encapçala Gabriel Figueredo i González. El productor de La Brúixola es diu Jaume Mas i Roma. Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
Avui explicarem moltes coses de l'actualitat, com cada dia, i parlarem amb els seus protagonistes. Parlarem amb un muntanyista, amb una dona que dirigeix una passarel·la de moda,
i amb una dona que forma part del sector cultural que de seguida saludarem, perquè el sector cultural avui es manifesta a Barcelona.
Exacte. El moviment Alerta Vermella vol promoure i demana una solució a la crisi que està patint el sector i precisament aquesta tarda es manifesten.
Tu has anat mai una passarel·la de moda?
Sí.
Ah, sí? Quina?
Doncs el 080.
Ah, doncs mira, avui anirem al 080, que rubrica aquesta edició d'hivern, diguéssim. Sí, clar, gent, és la de tardor d'aquest any, gairebé, no sé com definir-la.
Tardor-hivern?
Tardor-hivern, sí, però que ja posen les tendències de l'any que ve, sempre van avançats. Vaja, que tanquen una edició que han hagut de fer a través de l'àmbit digital, no, Jaume?
Sí, parlarem d'aquesta edició que s'acaba avui, però que ens ha deixat, doncs, aquesta edició molt diferent a la resta, i analitzarem com ha sigut i com ho veuen des de l'organització. Parlarem amb la directora del 080, amb Marta Roca.
És a dir, Marta Coca, han hagut de fer una passarel·la pret-a-porter, és a dir, amb el que es porta ara, que és el digital.
Exacte.
I a més pujarem a la pica d'estats.
Doncs sí, després de les imatges que vam veure el cap de setmana passat d'una pica d'estats a Bassar, en Jordi Merino, que és el president de la Federació d'Associacions d'Excursionistes, ens explicarà com veuen des de les federacions aquesta situació.
Molt bé, ho explicarem en aquest programa en el que de seguida arribarà la Laura Pons a explicar-nos les notícies del dia que passen per aquesta cita a Madrid del president Quim Torra, i a més en la tarda en la que saludarem una psicòloga que es diu Mònica Mendoza, que és una experta en intel·ligència emocional a l'hora de les... vaja, d'aplicar aquesta intel·ligència emocional a les empreses, als projectes emprenedors, i li preguntarem com ho explica ella en les diferents conferències que fa, que hi té la mà trencada. I de seguida també vindrà en David Cervelló a passar el cúter a l'actualitat. Avui que també volem parlar del personal sanitari.
Les històries de cada dia a la brúixola.
Perquè aquest 17 de setembre se celebra el Dia Internacional de la Seguretat del Pacient i de la Pacient. I per això avui he pensat, per què no fem allò que fèiem el mes de març i d'abril, que és, Jaume, aplaudir als professionals sanitaris, no? Que hem deixat d'aplaudir-los en un moment de la història. Vam deixar d'aplaudir-los, n'hem aplaudit més. Però crec que avui és un bon dia per recuperar l'aplaudiment. I ja que és el dia de la seguretat del pacient, que ens l'assegura a la vegada el professional sanitari o la professional sanitària, m'agradaria que l'audiència d'aquest programa ens expliqués quin ha estat aquell moment de la seva vida, aquell dia de la seva vida, aquell moment transcendental en el que ha sentit que estem en bones mans, en mans de la sanitat pública. La sanitat pública, i que, a més, ve participada per la privada, perquè en aquesta crisi que estem visquent també hi ha hagut molt bona participació de la sanitat privada. Però vaja, quan vostè ha sentit el múscul de la sanitat en aquest país, quan l'han ajudat en els pitjors moments, o quan li han solucionat la papereta de salut i els ha aplaudit i els ha donat les gràcies, doni les gràcies als professionals sanitaris que l'han cuidat quan pitjor ho estava passant, o posi en valor per què hem de seguir aplaudint els professionals sanitaris. Ho fa amb notes de veu que escoltarem en el programa i que de seguida escolta en Jaume Mas i que de seguida posarem en l'antena. Amb notes de veu al 676-760908 i els escoltarem en això que s'anomena
Habla Pueblo, Habla.
De seguida més històries a la brúixola.
Juan, no sé si podemos pedir una hipoteca.
Tranquila, consultaremos a RN, tu solución hipotecaria. Nos garantizan la mejor hipoteca y además su análisis es gratuito y nos lo confirman en 48 horas.
¡Genial! RN, tu solución hipotecaria. ¿Vas a pedir una hipoteca sin consultarnos? Contáctanos y encuentra tusolucionhipotecaria.com.
La brújula. Una mirada a la actualidad.
Una mirada que es fixa en el sector cultural. Ho venim fent durant tota aquesta setmana, ho hem posat de relleu en diferents moments de la setmana aquí a la brúixola, però avui amb més intensitat perquè aquest sector, el sector cultural, es manifesta a Barcelona, la capital catalana, sota el paraigües d'un moviment que han titulat o que han anomenat alerta vermella, que està agafant força dia rere dia i que avui, com els deia, protesta pel poc suport que s'ofereix per part de les administracions a aquest sector de la cultura. Saludo a aquesta hora Lídia Alonso. Lídia, bona tarda.
Bona tarda.
Que és portaveu d'aquesta alerta vermella. Per què us heu hagut d'unir en aquest paraigües que jo deia, en aquesta associació o plataforma que jo deia, davant de la situació que esteu vivint?
Doncs perquè, bueno, ens hem unit tots perquè, el principal és que volem tornar, no? Perquè portem des de març sense poder treballar i el que volem és treballar, volem tornar, perquè la nostra vida és la nostra feina. I el principal és voler tornar i demostrar que som un sector segur.
A més, que cal tenir en compte, ho dic perquè aquesta setmana hem entrevistat, per exemple, aquí al programa actrius, actors, gent del sector de la cultura, però és que darrere d'aquestes persones que donen la cara n'hi ha moltes altres que són famílies que s'alimenten d'aquella feina, que no es veuen a l'escenari, però que hi ha muntatgistes, hi ha tècnics de so, hi ha tècnics de llum, hi ha productors, hi ha moltes persones que intervenen en cada acte cultural, que es fan un teatre o allà on sigui, oi?
Correcte, sí, sí. Clar, la gent sempre veu, doncs, diguem, la persona coneguda, no? Però darrere d'aquesta persona hi ha moltíssima gent treballant, no? Des tècnics, oficines de management, i moltíssima, moltíssima gent. I aquesta gent també, clar, són famílies. Vull dir, estem parlant de milers de persones que estem sense feina.
L'objectiu d'aquesta plataforma és instar el govern, a les administracions públiques, a prendre mesures urgents per garantir la supervivència del sector. No sé si fins ara, des de l'inici de la pandèmia, hi ha hagut algun gest per part d'alguna administració, bé sigui doncs, la local a Barcelona o en altres poblacions de Catalunya, la regional, l'autonòmica, per part de la Generalitat o la nacional, l'estatal, a partir del govern d'Espanya, que s'hagi interessat pel sector.
A veure, la meva impressió a nivell particular, de moment, no ens estan ajudant, sincerament. De moment, no ens estan ajudant. Sí que a Madrid, el govern, el ministre de Cultura es volia reunir aquesta setmana amb alerta roja, però s'ha decidit que es faci després de la manifestació, perquè volen que no només Cultura estigui allí, no?, sinó que estiguin més persones presents. O sigui, que es faci bé, que no es faci una reunió ràpida, sinó que es faci tot bé. Però fins ara no ens estan ajudant, la veritat.
Amb la situació que viviu ara mateix, és a dir, amb molts teatres tancats, amb els cinemes, que molts han hagut de baixar la persiana, no la tornaran a pujar, amb els espectacles de música que es poden fer d'aquella manera i no pas tots, i amb els cicles, amb els certàmens de diferents coses que fan, vaja, que formen part de l'àmbit cultural, exposicions, mostres, que no es poden celebrar per una qüestió de mesures sanitàries. Com veieu el futur immediat del sector cap a 2021?
A veure, ara mateix, si mirem, s'està veient un futur molt negre, com que diu, no? Llavors, el que volem demostrar és que som un sector segur, no? Perquè la gent pugui anar als museus, pugui anar al cinema, pugui anar a un concert, perquè les poquetes coses que s'han pogut fer s'han fet amb unes mires de seguretat higiènico-sanitària on no, o sigui, ni una sola persona ha agafat el virus, no? Uh-huh. No sé si m'explico bé.
Vull dir que sí, que no hi ha hagut contagis en recintes culturals.
Exacte, que fins la data cap, no hi ha hagut cap. Llavors volem demostrar que som segurs, que es pot fer, que potser no es pot fer ara com abans, no? amb soldat de gent, no, però que es pot fer, que podem obrir teatres, podem obrir sales de concerts, cinema, vull dir que podem tornar i és el que volem.
Aquesta és la situació que viu el sector de la cultura, els cinemes, els teatres. A més, fixa't, Lídia, una cosa, que ara aquests dies hem començat nosaltres també a tornar a certa vida entregant entrades de teatre a les persones, perdó, de cinema, a les persones que participen del nostre programa. Hi ha hagut algunes persones que ens han dit, jo de moment no aniré al cinema. Aquesta és la cosa que s'ha de trencar, no? L'estigma que s'ha de trencar i dir, no, senyora, senyor, la cultura és segura i pot anar al cinema perquè totes les mesures higièniques i sanitàries que s'han d'aplicar en marxa.
Exactament, és que és així, o sigui, nosaltres volem cridar i que tothom hi arribi, el missatge de la cultura és totalment segura. Vull dir, la gent està anant amb el metro i amb el bus, etc, i està ple, vull dir, i la cultura on estem fent tot amb totes les mides de seguretat. Llavors volem arribar a cada persona perquè sàpiga que la cultura és totalment molt segura.
La cultura s'ha hagut de reinventar per nassos gairebé en aquests temps de Covid, en el temps de confinament sobretot, però a banda de reinventar-se per poder afrontar el futur, tot i que sigui tan negre com diu la Lídia, a més ha suposat un estímul per la població, perquè en poques ocasions, crec que ho puc dir, en poques ocasions he vist com la gent reclamava tantíssim la cultura, tibava tant de la cultura per calmar la situació que s'estava vivint, i la cultura ha respost. Per tant, m'imagino que ara el que voleu, el que busqueu és una resposta no només de la població, que la teniu, sinó de les administracions, perquè la cultura ha salvat en bona part aquest confinament.
Correcte, exacte, no és que és així, vull dir, la cultura ha salvat, vull dir, quan estàvem a casa que no podíem sortir, doncs la gent veia doncs pel·lícules, escoltava música, vull dir, ens ha salvat, no? I la població ens està ajudant moltíssim. Llavors, clar, ara nosaltres, el nostre lema de dir la cultura segura, volem que arribi doncs a les altres esferes, diguem, no? Tota la... Bueno,
sí, a les administracions, al punt més alt de les administracions.
Ah, exactament. És on han d'arribar i és on s'han de donar compte que és que són segurs, vull dir, que la població ja s'està donant compte, ja ho sap.
Doncs veurem si ho fan, veurem si us escolten.
Ojalà.
Sobretot després d'aquestes protestes que hi està havent avui a Barcelona, aquest vespre, a aquesta hora, a Barcelona, protesta del sector de la cultura que s'aplega sota aquest paraigües d'alerta vermella. A veure si l'alerta vermella no es tradueix en alerta negra definitiva i podem seguir gaudint de la cultura que ens salva sempre, en tota situació, dels mals moments. Gràcies, Lídia Alonso. Fins la propera. Que vagi bé. Sort, ànims.
Moltíssimes gràcies per tot.
Adéu-siau.
Moltíssimes gràcies. Adéu, bona tarda.
Ara a la brúixola ens posem a berenar.
Per tal que la tornada a l'escola sigui segura, les famílies han de prendre la temperatura a casa dels infants. No podran anar a classe si superen els 37 graus i mig, ni tampoc es pot reduir la temperatura amb antitèrmics. Juanjo Falcó és el director general d'Atenció a les Famílies del Departament d'Educació.
Diguem que hi ha l'obligació dels pares de prendre la temperatura i, a més, la possibilitat que els centres facin un control addicional.
El mal de coll i el refredat nasal es consideren símptomes de la Covid-19 si també hi ha febre o altres manifestacions.
Escoles obertes. Escoles segures. Generalitat de Catalunya.
A la brúixola és hora de berenar.
Avui berenem amb una dona que és experta en animar les empreses i també els emprenedors a aplicar la intel·ligència emocional als seus projectes o a les seves companyies. No som prou conscients de la importància d'aquest fet. Els objectius són sempre importants, és clar, però si mentre es busca assolir-los es motiva el personal i se'l fa feliç, segurament arribarà a l'èxit. Mònica Mendoza, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Mònica és una psicòloga que des de fa molt temps, a més amb molt d'èxit, es dedica a fer de coach, això que es diu ara coach, no? Coaching, però al final és teràpia d'alguna manera, als emprenedors i als responsables de les empreses perquè aprenguin a aplicar la intel·ligència emocional i certes pautes de comportament als seus projectes, no?
Totalment, molt ben explicat. Molt bé.
La Mònica té clar que
la capacitat de controlar les emocions és clau en el món empresarial. Per què, Mònica?
Perquè, mira, el món empresarial cada vegada és més difícil, es pateix més. A Espanya, emprendre és gairebé un suïcidi. Tenim molt poques ajudes, una pressió fiscal de les més grans d'Europa, i de vegades tens clients, els clients que anaven a signar després no signen. Els emprenedors no tenen ingressos fixos tots els mesos, però la hipoteca al col·le dels nens arriba segur tots els mesos. I si no saps gestionar aquesta incertesa i aquesta frustració que moltes vegades tenim, possiblement us ho tires tot per sobre i deixes de lluitar pel teu somni.
Fa uns dies, aquí a Onda Cero, al programa La Ciutat, amb la Mònica Gunter, vam tenir el Hossan Harke, que és un home que té 43 anys i que ara ha publicat un llibre que explica com viure de les rendes a la gent. I ens explica, a la resta, el que va fer ell, que és un dia... Vaja, sí? No literal, però perquè s'entengui clarament. Un dia va decidir que no volia seguir a la banca on treballava, que estava cansat d'estar frustrat i que estava cansat que no el motivessin. Va anar als responsables de la seva companyia i els va dir: "Em podeu acomiadar, si us plau?" Això passa.
Sí, Robert, perquè en aquesta vida guanya qui és feliç més vegades. Hem de ser feliços, sobretot, i lluitar per lo que ens faci feliços. No estar a punt de morir pensant: m'hauria agradat fer això, no he tingut temps, no he pogut, m'hauria agradat. No, intenta-ho, et sortirà bé o no, però intenta-ho. S'ha de tindre valor avui dia amb lo car que és tot per anar a la feina i fer això. No sé,
a mi em va semblar de tenir una valentia espectacular, tenir el valor de... Bé, d'anar al teu cap i demanar-li, si us plau, que t'acomiadi. Home, clar, evidentment, li va dir perquè si marxava ell no s'emportava la remuneració pertinent, evidentment. Tonto no era. Però em sembla una passa important, la veritat.
I tant que sí.
Com podem aconseguir, Mònica, la valentia per enfrontar-nos amb aquest dia a dia que és tan complicat i que té aquests atzucacs a la feina i que al final una feina és la decisió d'un cap que tu has d'aplicar i que t'agradarà o no, però has d'aplicar. Llavors, com podem gestionar aquestes situacions que a vegades ens toquen les emocions?
Doncs mira, Robert, cadascú ha de tindre clar la situació que té a casa seva, perquè si no tens un calaix, si tens tres fills que mantindre, ets pare o mare de família, i depèn de la situació, un s'ha d'esperar i la valentia deixar-la per un altre moment. Què vols que et digui? Perquè si fracasses en aquell moment et pot portar la ruïna per molts, molts anys de la teva vida. I cadascú ha de saber també la seva situació. Jo faig classes a diverses universitats i escoles de negocis, i quan estic en escoles de negocis... No sé, mira, un exemple, et poso un exemple totalment diferent, no? Faig classes de manera voluntària a fundacions on hi ha emprenedors en risc d'exclusió social. Si no emprenen, possiblement ningú els hi dona feina.
La cosa és curiosa, emprenedors en risc d'exclusió social.
Sí, que només tenen l'emprenedoria com a sortida laboral, perquè ho han estat molts anys a presó o tenen uns perfils que són molt difícils
d'introduir. Vaja, que ningú els contracta.
Mira, no m'agrada dir aquest nom, però bàsicament tens tota la raó, el perfil que tenen. Són gent de barris molt, molt pobres, i ells mateixos estan en risc d'exclusió social, no tenen molts estudis. De vegades és muntar una perruqueria, muntar un taller mecànic, és la millor sortida que tenen, però ells emprenen des de la por, perquè si fracassen, ja no, s'estan hipotecant, estan demanant crèdits. Però soc professora ESA de l'Escola de Negocis de molt prestigi, que està a Pedralbes, que són molt bons i és una formació de molta qualitat, i el perfil dels emprenedors és totalment diferent. Comencen amb diners, i amb contactes de qualitat, un bon networking, Robert.
Quan una persona o un grup de persones de 3 o 4 col·legues que es converteixen en socis, volen fer un projecte emprenedor, volen emprendre un projecte, el primer que es pensa és quin capital necessitem. I al final, jo crec que el que tu poses de relleu és que hi ha d'haver un capital econòmic, òbviament, perquè si no ens enganyaríem, però hi ha d'haver un capital emocional també, un capital de pell.
Sí, aquest capital emocional ens l'haurien d'ensenyar ja al col·legi, a l'escola.
Ah, que important és això.
Home, Robert, a gestionar les frustracions, a empatitzar, a posar-te la pell de l'altre. Hi ha nens que no... Hi ha adults que no s'hi saben posar la pell de l'altre. I fan mal, poden fer molt de mal a l'altre. Fan moving. T'has de donar missatges positius a tu mateix, has de tindre autoconeixement, autocontrol d'emocions. Mira, la intel·ligència que correlaciona amb la felicitat no és la intel·ligència acadèmica, no és el coeficient intel·lectual, és el coeficient de nivell d'intel·ligència emocional. I jo et diria que de 10 assignatures al col·legi, al col·legi jo vaig fer GB, vale? Ja he dit l'edat que
jo tinc. També, jo també, t'acompanyo al sentiment.
Llavors, quan hem tingut en alguna assignatura autoconeixement?
No.
Et sona? Ah, que no? Gestió de les emocions quan estàs trist? Uh-huh. Com t'automotives els dies que tens durs? Com t'automotives, Ets capaç de tindre un estat d'ànim estable malgrat les circumstàncies?
Hi ha una cosa molt important del que has dit, que és gestionar la frustració. Per què? Perquè no ens han ensenyat a perdre, ens han ensenyat o ens han inculcat que hem de guanyar, que hem de ser el número 1 i que hem d'estar sempre buscant el triomf. I potser el triomf, primer, que no és aquell triomf que se'ns ha venut culturalment, històricament, sinó que el triomf també és ser feliç amb tu mateix i fer allò que a tu t'aporta alguna cosa, no? Però no ens han ensenyat a gestionar la frustració, Mònica.
En absolut. Però mira, jo tinc un nen de 8 anys. Segur que li agradarà una nena d'aquí uns anys i la nena no anirà darrere del meu nen.
Una nena o un nen.
Molt bé, molt bé. Mira, molt bé. M'ha agradat que em facis aquest matís.
Li agradarà una persona.
Aquesta persona, molt bé.
Espera, que et faré més. T'arrizo el rizo. O no li agradarà a ningú.
O no li agradarà a ningú. Però si li agrada a algú. Quantes vegades jo m'he fixat en un noi que no m'ha fet cas? Això també és gestionar aquesta frustració. I a sobre fa cas a la noia més guapa. La clàssica és la més estúpida. O al noi, és igual. I la frustració. Vas a una feina que dius, és que la feina aquesta és el meu somni. I està feta per mi. I no t'agafen. I agafen un altre que potser ve enxufat i que no té el perfil. Si la vida està plena de petites frustracions, si no la saps gestionar bé, acabes. Mira com acabes, Robert. O amb addiccions, alcoholisme, etcètera, etcètera, o amb molts problemes psicosomàtics. Uh-huh. Caiguda del cabell, problemes de digestió, etcètera, etcètera.
En aquesta crisi que hem viscut, aquesta crisi sociosanitària de la Covid-19, ha estat més important que mai gestionar les emocions. Mònica, estava pensant una cosa, que és en un dia del confinament, a veure si ho explico, en un dia del confinament en el que jo em vaig sentir profundament sol, perquè visc sol, això és una de les parts, visc sol, val, però sentir-se molt, molt sol, va haver-hi un dia que em va passar molt fort i que a les 8 del vespre, quan vaig acabar el programa, que no vaig poder acabar, no sé si el tècnic se'n recordarà, però no vaig poder acabar el programa perquè em vaig emocionar sobremanera, i vaig agafar el telèfon i vaig trucar a una companya, a la Mònica Gunter, i vaig dir, Mònica, necessito algú que em digui hola. Crec que en aquesta situació de confinament, en la que tots ens hem separat de tots, hem teletreballat a casa, no ens hem vist les cares, no ens hem tocat la pell perquè a més a més no podíem i perquè una qüestió física, crec que ha estat més important que mai que les empreses, o és important, encara que ho facin a dia d'avui, les empreses, les direccions de les companyies facin de taler, no? que passin el taler, que facin com de teixir aquestes relacions humanes entre els treballadors, no?
Moltes ho han fet i moltes han fabricat productes pels sanitaris sense guanyar diners per poder ajudar a la gent, i el govern ho ha regalat posant impostos igualment a tots els empresaris igualment. Quan dic empresaris no em refereixo a un senyor que normalment l'estereotip és home explotador que explota, no. La majoria dels empresaris d'Espanya són micropimes, que són famílies que estem fent esforços per arribar a final de mes i per tirar endavant.
I autònoms,
I autònoms, molts autònoms que estem lluitant pel nostre somni. I això és molt legítim. Jo admiro, jo sóc emprenedora, també admiro la gent que vol lluitar pel seu somni, i molts han fet aquesta tasca. Quan estem en situacions de crisi emocional, com tu, que tenies un dia hipersensible,
sí,
tots tenim el sentiment de flor de pell. I qualsevol gest, qualsevol carícia, en aquell moment, qualsevol paraula d'ànim, t'impacta el triple, t'impacta molt més. I hem necessitat més que mai. Jo he rebut molt d'amor. També he tingut els meus baixons, jo també he tingut. Soc autònoma, sola, a casa, amb un nen, la hipoteca arribava igual. Jo faig conferències per tot el món. Uh-huh. Em van anul·lar totes, Robert, totes. Perquè, clar, no podia fer classes, no havien esdeveniments. On feia jo una conferència?
Clar.
I i fins i tot sent experta en el tema i sent psicòloga, he tingut els meus baixons perquè ens ho hem de permetre, perquè som humans.
Ah, no,
i ens
ho
hem de permetre. El que no, mira, és normal és no estar trist. Ah. Mira, que s'ha posat de moda amb la psicologia humanista, que has d'estar feliç sempre, doncs no.
Ahir a la tarda li deia a la Bea Galán, és una mestra que vam tenir aquí a aquesta hora de convidada, li vaig dir, ens hem, en aquesta situació que acabem de viure, crec que ens queda clar que ens podem permetre el luxe, per dir-ho d'alguna manera, d'estar malament i de poder dir que ho hem passat malament, que hi ha hagut gent que ho ha passat tremendament malament, i tant que sí, però tots hem patit d'alguna manera l'embat d'aquesta crisi. Tu deies que no has tingut conferències, però és que la setmana que ve, el dia 21, en tens una a Barcelona, que és molt interessant, ho dic per a la gent que s'hi vulgui acostar. La setmana que ve se celebra a Barcelona un saló del que hem parlat aquí a la ràdio en moltes ocasions, que es diu Vis Barcelona, de Barcelona Activa, que és un saló per emprenedors i per gent que vol emprendre el seu projecte o que vol interessar-se per a què suposa l'emprenedoria. Se celebra a Montjuïc, a Fira de Barcelona, Montjuïc, del 21 al 23 de setembre, i es fa conjuntament amb el Saló de l'Ocupació. I allà hi haurà la Mònica fent una conferència que es titula Intel·ligència emocional per seguir venent en temps de crisi. És més important que mai, no? Com dèiem, aplicar aquesta intel·ligència emocional. Per què els grans empresaris no l'apliquen?
Mira, no tenim aquesta cultura i, a més, no som robots, som éssers humans que tenim problemes, tenim divorcis, tenim fills que es posen malalts, tenim socis que ens roben i és difícil estar totalment estable emocionalment malgrat aquestes circumstàncies greus. Mm. I llavors és tot un treball, és tot un repte. Millorem, acostumem a millorar amb l'edat, saps per què? Perquè relativitzem les conseqüències del que ens passa.
Sí,
veus,
això és veritat,
que ja els dona
això és una certesa.
Als 20 anys em deixava una parella, ai, era l'home de la meva vida. Ara dius, bueno, ja trobaré un altre. Ja. Ho relativitzes tot. O estaré sola, ja tant se'm faig, estic superbé sola. Però amb l'edat relativitzem, no hem de posar tanta intensitat. Sí que l'hem de gaudir, però sense posar tanta intensitat emocional moltes vegades, perquè llavors patim molt. I sí, sí, hauríem de vendre, és molt difícil, de vegades rebem, 100 no és, per un sí, 100 no és. Si no gestiones aquesta frustració, deixes de trucar, deixes de picar portes, i quan deixes de picar portes, quan emprens, ningú et truca, ets tu qui truca.
Què és l'èxit per tu?
Mira, quina pregunta més maca, quina pregunta més maca. L'èxit és ser feliç amb el que un fa, i si ets capaç de deixar el món una miqueta millor que l'has trobat, ja seria la metge. Quan dic que el món és el teu micromón, eh?
Sí, clar.
Clar, no dic que vaig a Etiòpia a posar una ONG.
Fixa't,
és el teu micromón.
Fa un temps li deia una persona, ens ha passat una cosa amb la crisi econòmica que hem viscut, que és una realitat que encara palpem a dia d'avui, que vivim. Ho vivim, em refereixo, per exemple, a la meva generació respecte a la dels meus pares. Segurament la teva també respecte a les teus pares, que és que, per una vegada, en el darrer segle segurament, no aconseguirem deixar als que venen al darrere un món millor, una vida millor, perquè nosaltres ja hem patit aquestes situacions complicades. Hi ha una generació perduda, que es diu, no?, aquí al mig, però per una vegada jo crec que els que ara som pares o comencen a ser pares, que estan rondant la trentena, no deixaran un món millor els que venen al darrere. Malauradament, no?
Ostres, climatològicament parlant i a nivell d'ecosistema, evidentment que no. A nivell de valors comença molt a haver-hi els millennials, sobretot, una sensibilització cap a consumir empreses que respecten el medi ambient i que fan servir, per exemple, que treballen amb persones amb discapacitat, que ajuden i posen diners a una ONG. Comencen a haver-hi més sensibilitat a l'hora de saber a qui consumeixes, a voler millor productes de locals, de proximitat, perquè saps que allò no ha contaminat tant el planeta, a evitar empreses massives, aquestes tan grans globals que potser estan explotant més a Pakistan. Comencem a nivell de valors. Fixa't que fins i tot per reclutar talent hi ha molts empleats, que els joves sobretot, que ja et diuen no m'interessa tant el salari, però que em deixis conciliar, perquè vull anar-me a córrer per les tardes a fer running, o vull veure els meus fills com juguen a futbol.
Al final, això que acabem de viure, clar, això que acabem de viure, aquesta situació de, perdó, de confinament i de teletreball i de canvi de paradigma laboral, sí que potser ajudarà les empreses, no sé si aplicar la intel·ligència emocional, que jo crec, no sé si Mònica, contradiu-me si tu opines al contrari, però crec que és una cosa que potser es pot treballar, però que o es té l'aptitud com a mínim o no es té. Igual que l'empatia, que es pot treballar, però si no la tens és difícil que aflori.
Aquesta pregunta és bàsica i jo em vaig documentar perquè vaig treballar a la presó, a la Model, justament aplicant la teràpia, la intel·ligència emocional a assassins.
Que interessant.
I justament treballava l'empatia, Robert. Clar, molt interessant. L'empatia. Per què l'empatia? Perquè estaven a punt de sortir al carrer. I si jo no treballàvem la capacitat de posar-te a la pell dels altres, que és l'empatia, potser tornarien a delinquir. Si tornaven a sortir. Llavors, vam veure que si dels 0 als 6 anys no s'havia treballat ja aquestes connexions neuronals, generar-les d'adult costava més. Però es pot treballar, però costava més.
És molt interessant això que acaba de dir la Mònica. Si dels 0 als 6 anys, fixa't, vaig veure també un reportatge a la televisió fa un temps, per Nadal, el darrer Nadal, que explicava que el nen o la nena, si d'entre els dels 0 als 6 anys el poses davant d'una porta d'una botiga o l'entrada d'una botiga de joguines, on no hi ha cap mena d'indicatiu de colors sexuals ni de allò tradicional que indica el que és pel nen i per la nena, el nen i la nena van on van, on els hi agrada, a l'objecte que els hi agrada. I pot ser que el nen se'n vagi una nina a pentinar-la i la nena se'n vagi a agafar un Action Man o un G.I. Joe i a fer la guerra.
Que bé.
Vull dir que és una etapa molt important de la vida en la que també les emocions es treballen en aquesta etapa de la vida, no?
Sí, però mira, Robert, aquest altre experiment que vam fer, molt interessant, i és agafar nens que sempre que havien anat al metge, els hi havia tingut una dona, una metgessa, i els hi van posar dues fotos de dos metges, d'home i dona, amb la bata blanca i em sembla que és estetoscopio, no?, aquest aparell allà per escoltar.
Sí.
I van dir als nois, aquests nens, que sempre que havien anat al metge els hi havia tingut una dona. Què són? A l'home li van dir metge i allà infermera. I a la dona infermera. Per què? Perquè prevaleixen aquests rols, aquests constructes socials que estan a la societat, que acostem, saps que acostumem a dir jo a les conferències, el jefe i la secretària.
Clar.
Però doncs no, perquè pot ser una jefa i pot ser un secretari. Jo he tingut secretari, Robert.
Perquè
home,
el problema, perquè un dels problemes, no sé si és el problema, un dels problemes és que encara hi ha molt poca representació femenina als consells d'administració. Mònica, el que vens a posar de relleu és una realitat que passa, que és que cada vegada més afortunadament, però la batalla feminista té un dels flancs que és la representació, la representativitat en els llocs de responsabilitat de les grans companyies, que no hi són. Mònica?
Totalment d'acord, però s'ha de mirar el talent. Que la persona tingui talent, no perquè sigui dona i toqui posar una dona.
Però al final...
Jo estic d'acord amb el talent.
Evidentment. Però al final, saps què passa? Que si un dia a la història ningú hagués posat quotes, les dones no seríeu enlloc. No?
Per desgràcia.
Per desgràcia.
Per desgràcia, sí. Però si continuem... El 80% dels anuncis que veig a la tele tenen un tema masclista, un tema sexual al darrere. Es parla més, fins i tot el llenguatge provoca realitat. Si parlem del directiu i la secretària, això està provocant, el nen està associant el rol, l'home, el rol de poder el té l'home. Fins i tot quan parlem, l'altre dia amb unes mares i papes al col·le, no? Pues deia una mare, quan no està el papa mando jo, i ara no està el papa. Doncs pues no s'ha de dir això, que significa que el papa té...
Són d'aquestes coses intrínseques...
I no te n'adones.
Clar, que són d'aquestes coses intrínseques culturals, no? Que tenim al damunt, aquest masclisme cultural que tenim al damunt, que el tenim tots i totes, eh? I que cada dia el cometem en algun moment, segurament. Però que hem d'intentar i proposar-nos-ho evitar a diari. Però, a més, el que hem de procurar és... Si no som emprenedors o empresaris i treballem per un empresari, és fer-li entendre que amb la intel·ligència emocional, tocant aquesta intel·ligència emocional, les persones segurament estaran molt més motivades que si no es fa. Per tant, si es motiva aquestes persones, se'ls ofereix efecte, a més de demanar-los uns resultats, el resultat segurament serà molt millor que si no es fa. I si vostè és emprenedor... i es proposa aplicar la intel·ligència emocional al seu projecte, segurament trobarà l'èxit.
Oi, que maco, i tant, perquè això saps que et dona constància, passió, automotivació, resistència a la frustració i que et brillin els ulls d'il·lusió quan parles de tu.
Quant d'important és la motivació i a vegades en poques coses que toquen allò que és la fibra es pot motivar una persona, més enllà de la feina que se li demani o que desenvolupi el seu lloc de feina. En fi, Mònica Mendoza, ha estat un plaer tenir-te aquesta tarda aquí. Gràcies per les pautes que ens has posat sobre la taula i per acompanyar-nos, i molta sort amb aquesta conferència que, recordo, té el dia 21 de setembre al Saló BIS Barcelona, de Barcelona Activa, intel·ligència emocional per seguir venent en temps de crisi. Que venguis molt, Mònica, que vagi bé.
Moltes gràcies per la teva amable entrevista. Felicitats pel teu programa.
Gràcies. Felicitats a tu. Adéu-siau. Més coses.
Adiós.
Noticia importante en Hipoyegan. Prorrogamos las rebajas en septiembre con precios mágicos en armarios de gran calidad, gran exposición, precios de auténticas rebajas. Armario 4 puertas, ahora 159€. Y pague a 12 meses sin intereses ni nada de nada. Hipoyegan, todo para el hogar. Armarios, comedores, colchones, dormitorios, sofás, textil hogar, muebles de jardín, menaje. Hipoyegan en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova y La Geltrú, Manresa, Parets del Vallès y en hipoyegan.com.
A les 7:48 minuts saludo la Laura Pons i Guitart. Laura, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què ens explica les notícies del dia?
Fins les 9 de la nit, l'actualitat del dia a la brúixola.
Quins són, Laura, els principals titulars del dia?
Doncs mira, Robert, l'actualitat passa per Madrid, on avui s'ha celebrat la vista del recurs que va presentar Quim Torra a la seva inhabilitació. Segon titular, que augmenten significativament les defuncions per coronavirus. Ahir a 3, avui, atenció, 29. I un tercer, que demà es presentarà oficialment la fusió entre CaixaBank i Bankia.
La informació del dia a la brúixola.
Que ens amplia aquesta hora des de l'Agència Estatal de Meteorologia, en Moisés Camunyes. Moisés, bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres esperem a Catalunya cels amb intervals ennuvolats o cels coberts amb precipitacions al terç oest del territori, sobretot durant la segona meitat del dia. Podran ser localment fortes i amb tempesta, podent ser també persistents al vessant sud del Pirineu de Lleida, amb acumulacions que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, les mínimes no presentaran gaires canvis, amb uns valors a Catalunya de 19 graus a Girona i a Lleida, de 20 a Tarragona i de 22 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes baixaran sobretot al noroest del territori, amb màximes que seran de 32 graus a Girona, de 31 graus a Lleida, de 29 a Tarragona i de 28 a Barcelona. Per últim, el vent bufarà en predomini de la component sud i deixarà intervals moderats i alguns intervals forts a zones altes del Pirineu durant la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
El president Quim Torra descarta convocar immediatament eleccions a Catalunya, eleccions al Parlament, i acusa a l'Estat d'irresponsable per pretendre inhabilitar-lo.
Sí, en una declaració institucional, després d'assistir a la vista del Suprem que ha de decidir sobre el seu recurs, Torra ha retret la ingerència judicial a la política.
Si l'Estat espanyol arriba al punt de la irresponsabilitat més absoluta inhabilitant-me, només hi haurà un culpable, ell mateix. No seré jo qui en aquest moment tan crític del país l'aboqui a una cursa electoral irresponsable que paralitzaria l'administració catalana.
Torra ha carregat amb duresa contra el procés obert a la seva persona i ha posat en dubte la qualitat democràtica de l'Estat, que diu arrossega l'herència del franquisme.
Aquests magistrats tenen a les seves mans la possibilitat de corregir un procés judicial aberrant, esperpèntic, una prova més de la decadència galopant d'aquesta democràcia en peus de fang que ens volen fer passar com a consolidada, madura i homologable.
I criticava també el govern més progressista de la història, deia literalment, perquè serà testimoni de la inhabilitació d'un president per haver penjat una pancarta on es reclamava, diu, drets fonamentals.
Això ho ha dit el Centre Cultural Blanquerna després d'una vista que s'ha celebrat al Tribunal Suprem, a les Saleses Reales, per decidir si ratifica la seva inhabilitació per no haver retirat una pancarta a favor dels presos.
Sí, una vista on la Catorra no ha pogut intervenir, ho ha fet el seu advocat Gonzalo Boye, el president, però l'ha seguit des del banc d'autoritats. Els cinc magistrats del Suprem han escoltat a la defensa, la fiscalia i els arguments de Vox, que fa d'acusació popular, seran els propers dies, potser setmanes, quan el Suprem prendrà una decisió.
Ho explicarem aquí. Partits independentistes han fet costat al president durant la vista d'aquest recurs que va presentar Torra al Suprem.
Si els independentistes insisteixen, es tracta d'un judici polític per acabar amb una idea. L'independentisme són Laura Borràs, de Junts per Catalunya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Albert Botran, de la CUP.
Aquest govern que es diu el més progressista de la història, de tant dir-nos que ve el llop, que ve el llop, que ve el llop, es comporta ell mateix com el llop i no atura ni fa res per aturar aquesta repressió.
Tenemos que dejar de hablar del pasado entre nosotros, sobre todo en una fórmula de reproches. Tenemos que dejar de regalar el futuro. El futuro debe de ser nuestro.
Molts presidents de la Generalitat, entre ells els tres últims, han patit persecució política. Per tant, estem davant d'un judici polític.
La vista del Tribunal Suprem ha dividit el debat de política general que està al Parlament, que va començar ahir, que es reprendrà demà quan es debatran, Laura, les propostes de resolució presentades pels grups.
Sí, precisament. Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP han presentat una proposta conjunta en la que demanen que rebutgi l'enjudiciament del president Quim Torra. En el text es demana solidaritzar-se amb Quim Torra per haver defensat les institucions catalanes, la llibertat d'expressió, la dels presos i el dret a l'autodeterminació, i conclou que només la majoria del Parlament té legitimitat per atorgar o retirar la confiança al president i al govern.
D'altra banda, el PP i Ciutadans demanen al president de la Generalitat que, si finalment l'inhabiliten, no s'atrinxeri al Palau i que bloquegi, per tant, la institució in eternum.
Sí, Pablo Casado des de Badalona demanava seny als independentistes davant de la inestabilitat que pot provocar la inhabilitació de Quim Torra.
Por eso nosotros lo que apelamos es que a que pase lo que pase en el Supremo hoy, a que diga lo que diga el señor Torra, a que salga lo que salga de ya ese engendro institucional que pretenden hacer con un presidente fuera de España, con un presidente simbólico, con un presidente que no saben si va a ser el vicepresidente o un conseller en cap, ya no lo saben ni ellos. Pedimos simplemente seny.
Amb l'objectiu d'avançar-se a l'agenda de bloqueig de Quim Torra, assegurat literalment des de la formació taronja, en els propers dies es reuniran amb els partits constitucionalistes, també ho faran amb els comuns, diuen, per consensuar un candidat per al ple d'investidura.
Que nosotros tenemos intención de reunirnos con todas las fuerzas políticas de la oposición para buscar fórmulas que propicien el desbloqueo que Junts per Catalunya nos tiene preparado.
Una fórmula, la de Carrizosa, que no convenç els comuns, qui culpa al líder de Ciutadans de voler ser president a tota costa.
El senyor Carrizosa vol ser president a tota costa. Per tant, nosaltres considerem que no és el moment de fer tripitxocs, nosaltres considerem que és el moment de que Catalunya tinga un president, una presidenta efectiva per respondre als reptes i a les necessitats que té el país. Així que, com dic, no seria necessari cap candidat, i el president del Parlament, constatant que no n'hi ha cap candidat que sume les majories, doncs podria activar directament el rellotge.
Paraules de Jéssica Albiach, la líder dels comuns, qui aposta perquè el president del Parlament, Roger Torrent, faci córrer el rellotge per tenir eleccions el més aviat millor.
Salut ha notificat 29 noves defuncions per coronavirus respecte a ahir. 29 en un dia. Una xifra que crida l'atenció perquè aquest dimecres només se'n van reportar 3, però la conselleria no ha concretat per què ve causat aquest increment.
Si el Departament de Salut ha insistit en que allò important és l'evolució de la pandèmia i que les defuncions notificades no han hagut de registrar-se obligatòriament en les darreres 24 hores. Pel que fa al nombre de positius, a Catalunya s'han detectat 1.077 casos nous. Ens explica més informació Marcos Díaz.
El director de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha ressaltat que l'evolució de la pandèmia és positiva, però insisteix que la situació encara no és bona i avisa que de cara a finals de setembre les dades podrien empitjorar per la tornada a la feina, l'inici del curs escolar i la mobilitat.
Anem una mica millor. Dos, no estem bé. Tres, dintre d'aquest una mica millor, també hem anunciat o hem predit. Les prediccions també es poden equivocar, no? Ens podem equivocar, però pensem que a finals d'aquest mes, és a dir, d'aquí 12, 13, 14 dies, bé, aquests indicadors, que ara anem millorant, doncs ens poden empitjorar una miqueta.
Argimon també ha destacat que l'evolució de la Covid-19 està millorant a Reus i, de fet, preveuen suspendre, diu, les restriccions excepcionals la propera setmana. Respecte a l'inici del curs escolar, el secretari de Salut Pública ha assenyalat que està anant força bé.
Josep Maria Argimon també ha parlat avui dels testos ràpids que es podrien comprar per uns 4 o per 10 euros, entre 4 i 10 euros, segons ha revelat avui mateix també l'investigador Oriol Mitjà, Laura.
Sí, però el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, no ha volgut anunciar quan es posaran a la venda, si finalment es podran adquirir en farmàcies, ni tampoc quants testos ràpids ha adquirit la Generalitat. Argimon únicament ha explicat que els testos encara es troben en fase d'avaluació.
Evidentment és una de les proves que todos tenemos muchas esperanzas puestas, claro, porque son pruebas más sencillas, más rápidas, ¿no?, económicas, que se están evaluando, que he dicho que los primeros resultados son prometedores y que he dicho también que una evaluación no se termina nunca, en el sentido de que siempre se van probando en distintos entornos, distintos poblaciones con distintas prevalencias, etc.
El secretari de Salut Pública diu que els testos ràpids poden ser una eina útil, però allò imprescindible és trobar una vacuna o un tractament efectiu per combatre el coronavirus.
És evident que una de les conseqüències del coronavirus va per l'economia. Avui la Cambra de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, ha constatat una frenada de la recuperació econòmica aquest estiu.
Sí, Joan Canadell, el seu president, lamenta que la situació turística podria ser molt millor si el govern de la Generalitat hagués tingut una política sanitària clara, i apunta que el Nadal pot ser una bona oportunitat.
Que tant l'Ajuntament com la Generalitat i com tots plegats ens enfoquem perquè la temporada turística de Nadal a Barcelona pugui ser, d'alguna manera, pugui salvar, d'alguna manera, els mobles i pugui tornar a donar un mínim optimisme al sector turístic de cara als propers mesos.
Això passa en la crònica d'avui, i demà, ja pensem una cosa que passarà demà, però que avui s'està ja coent, podríem dir-ho així, que és que a València, on hi ha la seu social d'aquesta companyia, es presentarà l'acord de fusió entre CaixaBank i Bankia.
Aquesta tarda els consellers d'administració de les dues entitats s'han reunit per donar llum verda a l'acord d'integració que ja van avalar els seus principals accionistes, que són Criteria Caixa i el FROP, és a dir, el govern central. El nou banc, que mantindrà el nom i la imatge corporativa de CaixaBank, serà el més gran d'Espanya i el desè d'Europa. València, ara mateix, és precisament la seu social de les dues entitats.
A Barcelona, el govern municipal d'Ada Colau apunta que desapareixeran 10.000 places d'aparcament gratuït a la capital catalana.
Si fem Parc Sanrai a l'interior de la ciutat de Barcelona, estaríem perjudicant no només a la ciutat de Barcelona, sinó també estaríem perjudicant als ciutadans de la primera corona metropolitana. El que té sentit, i això tots els estudis internacionals ho demostren, és que el que s'ha de fer són per Sant Rai, al voltant de a les estacions d'inici, sigui la ciutat que sigui, i a partir d'aquí la gent agafa el transport públic i accedir a les corones metropolitana.
Ho ha ratificat a Onda Cero Catalunya la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, que ha assegurat que aquestes places seguiran el mateix camí que les de la Vall d'Hebron, plaça Universitat i la Vila Olímpica, que s'ha convertit en places de zona verda. Alarcón aposta per construir grans espais d'aparcament a les afores i des d'allà agafar el transport públic.
Dos homes han acceptat 2 anys de presó per haver defraudat més de 600.000 euros a la Seguretat Social.
Ho van fer a través d'una empresa fictícia de manteniment i construccions creada a Lleida. Segons el Ministeri Públic, els acusats han reconegut els fets i han tornat part dels diners defraudats. Estaven acusats de no haver pagat les quotes corresponents a 342 treballadors i simular contractació de 37 més.
Localitzen un submarinista mort a la punta de les coves de Sitges.
Uns submarinistes van trobar el seu cos flotant i van trucar a Salvament Marítim, qui va retirar el cadàver que encara portava el neoprè posat. Ara caldrà esperar el resultat de l'autòpsia per saber quan va morir i quina causa va ser la de la seva mort. Tot apunta que l'home d'entre 45 i 50 anys podria ser veí de Sitges.
El sector de la indústria de les fires i dels esdeveniments culturals es declara en alerta vermella.
Per tal de visibilitzar la situació, edificis emblemàtics de tot Catalunya s'il·luminaran aquest vespre de color vermell. El president de l'Associació de Professionals de l'Audiovisual Català, Joan Carles Martí, ha explicat la seva reivindicació al Notícies Migdia d'Onda Cero Catalunya.
Perquè normalment nosaltres, el públic va a un concert o va a una activitat i arriba allà, veu un escenari, veu unes llums, veu un artista, però darrere hi ha tot un equip humà i d'empreses molt gran, des dels tècnics, des dels que munten escenaris, des del personal de vigilància, des dels personals de càtering, des de hosteses.
Segons Martí, a l'estiu s'ha perdut gairebé el 90% de la feina i també es dona per perduda la campanya de Nadal.
Així ho hem explicat avui a La Brúixola, que ja hem parlat amb el sector cultural i que de seguida ens explicarem altres històries del dia amb els seus protagonistes. Laura, no marxis, que et proposo una cançó, va. Sempre a aquesta hora proposem una cançó per explicar l'actualitat i ho acabes d'explicar tu.
Saps què? Deixa'm dir-te una cosa. Que abans li preguntaves a una noia que estaves entrevistant.
Sí, la Mònica Mendoza.
T'estava escoltant des de la redacció i li preguntaves què és per tu l'èxit.
Sí. M'ha dit ser feliç amb un mateix, amb allò que fa i amb allò que desenvolupa cada dia.
Doncs per mi és la suma de fracassos.
Ah, sí?
Sí.
És a dir, de les garrotades en surt l'èxit, no?
Exacte.
Doncs mira, demà certificarem l'èxit que viuran CaixaBank i Bankia, que després de moltes garrotades, vaja, que els bancs hagin rebut garrotades...
Tu ets d'algun d'aquests dos bancs?
Sí. D'un dels dos, no diré de quin, eh?
No l'endivinaria.
Doncs de moltes garrotades de la crisi econòmica que han viscut, pobres, els bancs, demà es casaran CaixaBank i Bankia. Com es diran? CaixaBank, no? Es diran?
Sí.
Sí, però estaran juntos.
Un, dos, un dia entre dos, parece mucho más que un día. Amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí.
Aquesta és Paloma San Basilio, que abans el Vicenç m'ha dit és una diva de molt cuidado. Ho és i ho pot ser. Clar que sí. Tu t'agrada la Paloma San Basilio?
A mi em recorda Cuéntame, aquesta cançó.
Ah, sí? Per què?
Sí, no ho sé. Suposo que la posaven molta estona allà amb en Carlitos.
Ah, sí? No ho recordo, però vaja, la Paloma... Esclar, és una mica de l'època, clar. La Paloma va anar a Eurovisió pels 70 i pico a representar-nos amb aquell La Fiesta Terminó i llavors aquest Juntos és un himne que jo crec que s'ha cantat a totes les cases d'Espanya. Bueno, algun karaoke, eh?
Els guateques de l'època.
Sí, però el karaoke també, eh? El karaoke vas a cantar Juntos, La Puerta d'Alcalá. Què més es canta als karaokes, no? Això, aquestes coses, no? En fi.
No sé, no hi ha anat gaire.
No. Tu també ets d'alguna de les dues entitats bancàries que es casen?
Sí, veus?
Doncs ja està, vull dir... Som... Demà ens casem, en realitat, no?
A veure què passa a la borsa demà, ja ho explicarem.
Ah, clar.
Sobre les 6 de la tarda.
Cada tarda a les 6, la borsa a Onda Cero Catalunya amb la Laura Pons. Laura, que vagi bé, descansa. Fins demà. Adéu-siau. Ai, que m'agrada estar junto con la Laura Pons, que se'n vagi de l'estudi, que està cansadeta avui, perquè amb l'enrenou que hi ha aquesta setmana. Però m'agrada també estar juntos amb un altre home, que saludo a aquesta hora, que és en Víctor Lozano i Nieto. Víctor, bona tarda.
Hola, què tal, Robert? Molt bona tarda, com estàs?
Molt bé, encantat que estiguis aquí, Víctor. Ja saps que m'encanta que vinguis al programa. Escolta'm...
Encantat de la vida.
Sí,
encantat de la vida.
No parlàvem tu i jo des que Messi, fa un parell de setmanes, ens va donar molta teca a aquesta hora de la tarda per explicar, però el cas Messi, diguéssim, que ha quedat apartat, i ara hi ha un tema del dia d'avui, que és una recollida de signatures i una moció de censura.
Esports a la brúixola.
La xifra és 20.731 signatures que busquen fer fora José María Bartomeu de la presidència del Barça, oi?
Sí, són moltes, eh? 20.731 signatures.
Són 4.000 més de les que haurien d'haver tingut, no?
Correcte. Necessitaven 16.521. Per tant, han passat el tall amb escreix. Aquesta tarda han presentat aquesta signatura, les han entregat al club, i veritablement ha estat una fita històrica. Fixa't que superen amb escreix fins i tot totes les signatures recollides abans en la història de les mocions de censura del Barça.
N'hi ha hagut moltes?
Amb una.
N'hi ha hagut moltes?
N'hi ha hagut dues. Una contra Joan Laporta i una contra Josep Lluís Núñez. Doncs en cap dels dos casos es va arribar, doncs això, ni sumant-les ni s'apropa a aquesta xifra que s'ha aconseguit avui, la qual cosa reflecteix, per una banda, el gran descontent que hi ha a la massa social del Futbol Club Barcelona amb la gestió que ha fet l'actual junta directiva, i també doncs, que el Barça socialment és un club viu, un club democràtic en el que es poden prendre aquestes iniciatives. S'ha de dir,
perquè...
és important remarcar això, que això s'ha fet sense partits al Camp Nou, és a dir, sense punts de recollida a l'estadi durant un partit, en període de vacances, o si més no, amb gent, amb bastanta gent de vacances, i enmig d'una pandèmia mundial bastant greu.
Escolta'm una cosa,
és un èxit rotund,
perquè la gent ho entengui, i jo també perquè no ho sé. Ara, quan s'han recollit aquestes signatures que pretenen fer fora Josep Maria Bartomeu de la presidència del Barça, ara a partir d'ara què ha de passar perquè aquest objectiu final s'acabi consumant?
Mira, és molt senzill. El termini s'acabava avui, per tant, a les 18 hores havien d'entregar aquestes signatures i ja s'ha fet. Ara, un cop assolit el nombre de signatures requerit, s'iniciarà el procés de validació. Què vol dir això? Doncs fer el recompte i mirar quines són bones i quines no ho són. És a dir, ja se sap que a vegades hi ha duplicats o signatures que no són correctes o doncs errades en el número de soci, etc, etc, etc. El notari, un cop feta la comprovació, aixecarà un acte per constatar el nombre exacte de signatures. És a dir, sabrem el número exacte ja validades i, per tant, tombades les que s'hagin de tombar i quedarà la definitiva. A partir d'aquí, si se superen aquestes 16.521 vàlides, s'iniciarà el procés per dur a terme un referèndum sobre la continuïtat de Bartomeu. És a dir,
no cal directament.
No cal directament, s'haurà de fer un referèndum i aleshores els socis del Barça hauran de votar. Què haurà de passar aleshores perquè Bartomeu plegui? Doncs que s'haurà dues terceres parts de la massa social, dels que votin, evidentment, han de votar a favor de la moció, és a dir, en contra, el 66%. Si no és el 66%, no plegaran. És a dir, hi ha el precedent de la moció de censura contra Joan Laporta a l'any 2008, es va quedar, no va arribar al 61%, va estar molt a prop de caure, però com no va arribar-se aquestes dues terceres parts dels votants de la massa social, és a dir, el 66%, es va quedar com a president del Barça. Després va fitxar Guardiola i el Barça ho va guanyar absolutament tot, però aquesta ja és una altra història. Aquesta votació s'anunciaria entre els següents 10 i 20 dies hàbils. Si hi ha dos terços, com et deia, a favor d'aquesta moció, la directiva sí que de forma definitiva es veuria obligada a plegar i a cessar de les seves funcions al club català. De tota manera, els promotors de la moció, aquesta plataforma més que una moció, ja fins i tot en el dia d'avui, un cop entregades les signatures, ha demanat que de forma immediata plegui el president Josep Maria Bartomeu. I si no, escolta a un precisament dels impulsors, Jordi Ferrer, aquesta tarda.
Yo sinceramente lo creo, ¿eh? Sinceramente lo creo. Aquí ves, ya discrepamos un poco, pero yo creo que plegará. Yo creo que plegará. Y de hecho me hubiera gustado que nos hubiera venido a recibir, porque venimos con la voz de 20.000 socios y yo creo que tendría que haber venido a recibirnos. Yo si hubiera sido presidente, yo lo hubiera hecho, y le pido desde aquí ahora mismo que dimita, que convoque elecciones, que dimita toda la Junta, convoque las elecciones cuanto antes.
Doncs fons del club, que tal com esmenta l'agència EFE, ha dit que Josep Maria Bartomeu i la seva junta no pensen dimitir. És a dir, que s'haurà de passar tot el procés que hem esmentat abans, Robert, perquè almenys avui, de forma immediata, fins a la validació de les signatures, fins que es faci la votació el dia del referèndum, si veritablement s'arriba a aquest pas, doncs no pensen dimitir. Això és el que acaba de fa uns instants de publicar l'agència EFE. És a dir, entretinguts estem, tant.
Sigui com sigui, Víctor, encara que posem-nos en la situació de que això prosperés i s'aferressin al càrrec, etc, el mes de març, en principi, tu ens vas explicar aquí, el president Bartomeu, que encara és president del Barça, convoca eleccions.
Sí, és que aquest és un altre punt important. És a dir, president li quedin dos, tres anys de mandat.
Si el fan caure, en cas de no fer-lo caure, tampoc li queden molts mesos de president.
No, recordaràs que vam parlar l'altre dia, precisament que ens va agafar en directe durant la meva intervenció aquí a la brúixola dels esports, que s'havia anunciat ja la data definitiva de les eleccions, que bueno, això es plantejaria de fet a la pròxima assemblea, però que la data ja estava finiquitada, amb la qual cosa, com els iogurts, li que té data de caducitat el president Josep Maria Bartomeu i no trigarà molt, perquè en efecte la convocatòria d'eleccions és imminent i per tant tampoc li queda molt. Però bé, aquests socis defensen, i per això han impulsat aquesta moció de censura, és que Bartomeu i la seva junta, després de la pèssima gestió econòmicament, esportivament i socialment que han fet, ja no prenguin més decisions que li puguin fer més mal al club. És el que consideren ells, que no se'ls hi pot deixar prendre més decisions perquè no facin més mal del que han fet. És la seva opinió, és el seu parer, i de moment sembla que està sent recolzat per la massa social del Barça perquè han presentat totes aquestes signatures.
Molt bé, Víctor Lozano, crònica magnífica, com sempre, gràcies per explicar-nos-ho i per il·luminar-nos sobre aquest tema, els que en sabem poc o que no sabem com funciona això. Ara ja sé com funciona una moció de censura en un club esportiu. Gràcies, Víctor, que vagi bé.
Una abraçada, adéu-siau.
Adéu-siau.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad.
Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te gusta el sexo pero te falta deseo? Toma Energisil. Su fórmula con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
Habla pueblo. Habla.
Habla pueblo. Habla, que si parles al 676-760908... T'enviem al cinema, perquè tenim entrades de cinema de Cinesa per anar a veure la pel·lícula que tu vulguis, quan vulguis, en el que resta d'any 2020. Per tant, vaja, encara ets a temps de participar-hi. Notes de veu que avui estem preguntant a la gent: per què creu vostè que s'ha de seguir aplaudint el personal sanitari d'aquest país? Per què creu que s'ha de seguir aplaudint aquests homes i dones que ens salven la vida en tantes ocasions i que, vaja, que hem convertit en algun cas en herois en aquesta pandèmia? No són herois, són persones de carn i ossos, normals, que fan la seva feina excel·lent sempre que poden i ho intenten cada dia, que a vegades també cauen i que són humans i humanes i que ens ajuden a salvar-nos la vida. Ens salven la vida, de fet. Per tant, aplaudim-los un dia més. Ho fan les persones que escolten aquest programa, com els deia, amb notes de veu al 676-760908, com aquesta.
Pues la verdad es que yo tengo que dar tantas gracias a los sanitarios y a los médicos que sin ellos no estaría donde estoy, con lo cual no es que aplaudiera ese tiempo pasado, sino llevo ya muchos años que gracias a ellos estoy y les sigo aplaudiendo y espero aplaudirles por muchos años más. Son gente excepcional y muy dedicada al paciente. Lo que ocurre que los políticos no les están dejando hacer su trabajo y no poner el dinero donde lo tienen que poner y quizás lugares donde no deberían ponerlo.
Pues sí, pues té raó la Mar des de Barcelona, que ens escolta cada dia també, que li dono les gràcies per haver participat i per estar un dia més a l'altra banda de la ràdio. Gràcies, Mar. I té molta raó amb el que diu, però els hem de seguir aplaudint cada dia de les nostres vides, per això ho hem volgut fer avui i fer-ho amb l'audiència d'aquest programa. Ara que són gairebé un quart de nou del vespre. Quanta felicitat quan arriba a aquesta hora de la tarda i puc saludar la Mònica Gunteribel, que demà a partir de 1:15 del migdia es posa en aquest mateix lloc on jo sóc, però amb la seva espuma, els seus auriculars i tot personalitzat, perquè aquí no hi hagi problemes, a presentar-la a la ciutat fins a 2:00 PM. Mònica, demà què teniu a la ciutat? Bona tarda.
Hola, Robert, molt bona tarda. Doncs demà a la ciutat parlarem del cribratge massiu que l'Ajuntament s'ha proposat fer al barri del Raval de Barcelona. Uh-huh. Un cribratge que ha punxat, perquè resulta que són molt poques les persones que s'han acostat fins a les carpes on s'estan fent aquestes proves PCR per determinar si tenen o no tenen la Covid-19. Per què ha punxat aquest cribratge massiu? Demà ho abordarem parlant amb algunes de les associacions veïnals que treballen en aquest indret de Barcelona. També tindrem secrets de la nostra ciutat amb Xavi Casinos, parlarem de tecnologia, donarem totes les claus de les novetats que ha presentat Apple en la keynote aquesta setmana a nivell mundial, i per acabar el programa us espero a tu, al David Cervelló i a l'Eduard Pasqual per repassar alguna d'aquelles notícies que se'ns ha passat per alt aquesta setmana. Demà, a partir de 1:15, això és el que us espera a la ciutat, no hi falteu.
Allà estaré, Mònica Gunter, fidel a la meva cita els divendres. Gràcies, Mònica.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Tengo las cervicales fatal, tanto ordenador.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Ya sabes, para tus articulaciones, Flexium, de Pharma OTC.
Cada tarda, a Onda Cero, La Brújula, amb Robert Calvo.
Fa un moment deia la Mònica Gunter demà. T'espero tu, Robert Calvo i el David Cervelló a partir de quarts de dues per analitzar l'actualitat a la ciutat i a aquesta hora, abans de fer això, en David Cervelló ve a aquest programa de ràdio. David, què tal, com estàs?
Molt content de saludar-te i amb jo ganes també. Que analitzem els temes aquests que tenim avui.
Sí, tant, avui tenim dos temes importants sobre la taula. Un t'afecta a tu personalment, vaja, sí. Tots dos t'afecten a tu personalment, un com a pare i l'altre com a català, eh?
Exacte.
Temps per repàs amb humor i amb sempre ironia de l'actualitat, per aquest cúter amb el qual dissecciona l'actualitat en David Cervelló, que avui ens comença a analitzar l'actualitat per un tema, que és el de la tornada a l'escola.
És molt fort.
Així anava la teva nena a l'escola aquesta setmana?
Sí. Tot, jo content, perquè dic, escolta, ella va a l'escola, està contenta, a casa també, sí. Bueno, tens més temps per retrobar-te amb la teva dona. Que... Sí, tu mateix, si no, això va com va, no? I ja tenim els nens a l'escola, sí. De fet, alguna escola ja no hi són, els han tornat ja.
Clar, perquè hi ha alguns centres, en concret n'hi ha 52 centres educatius, sí. Que tenen 68 grups que ja estan confinats a casa.
Sí, es veu que després de la vuelta al cole hi ha la vuelta a casa, que ha sigut, però escolta, una cosa immediata, eh?
Sí, sí.
Ha sortit molt repartit, com la grossa, eh? O sigui, tenim l'escola aquesta de no sé qui, no sé quantos, bueno, podem enviar un reporter a cada escola.
Clar, el dia 14, el dilluns, quan va començar el nou curs escolar, a la portada vaig dir, això d'avui és com el dia de les eleccions. Han pogut obrir 5.424 escoles, només dues no han pogut obrir per impediments de la quarantena, eh? Com el dia de les eleccions, que diuen, han pogut obrir tots els col·legis electorals, només dos que havien posat goma 2 a la porta.
Exacte, sí. Bueno,
volien volar a l'escola.
Hauran de posar interventors, també, eh?
Home,
perquè
sí.
Perquè aquí hi ha apoderats. Un tema que... Apoderats, sí.
Jo t'he d'explicar com... Perdó. Em diu el Vicenç, silicona, no goma 2. Goma 2 és per volar a l'escola, ja ho he dit, clar. Hi havia temps, malauradament, que en aquest país es posaven goma 2.
Exacte. Bueno, el tema està en que... Bueno, jo t'explico com funciona tot això. Tu deixes la nena a l'escola, no? Sí. En el meu cas, i llavors el que fan és esglaonar les sortides. És a dir, perquè no surtin tots els nens a la mateixa hora, te'ls van esglaonant. Llavors, tu has d'estar una hora concreta com a pare davant de la porta.
Com siguis una mica d'arribar una mica tard, sempre...
No, et quedes sense nen.
Clar.
O sigui, ja no te'l donen.
Es queda al col·le dormir, no? Requisat.
Es queda requisat, fins a l'endemà no el pots anar a buscar. Que hi ha pares que ja ho fan expressament.
Oh,
però clar, això és molt bonic, perquè, clar, tu vol dir, tu m'és igual la vida que tingui, saps? Però tu, en el meu cas, a les 5:20,
sí.
Has d'estar ja peti-qui-peti davant de la porta, perquè, clar, vull dir, si no, tens saps allò, aquell segon on veus passar la teva nena, és la meva, i llavors te la donen.
Però ara un moment.
Ojo amb el tema.
És a dir, la crisi del Covid... També ha acabat amb la tradicional sortida del col·le a les 5 de la tarda?
No, clar, ara van sortint esglaonadament, perquè no s'acumulin.
Llavors hi ha nens que fan passen més estona a l'escola que d'altres.
Sí, és veritat, vull dir, perquè depèn del curs, sí. Però clar, això és complicadíssim, perquè de fet surten tots amb la mascareta.
Sí.
Jo he vist gent que s'ha endut un fill que no és seu, perquè... Clar, tots són iguals amb la mascareta. Aquesta edat, a l'edat de la meva filla, tots s'hi semblen molt. Vull dir, fins i tot els nens i les nenes. Llavors, clar, vas amb les presses, et poses tan nerviós, jo he vist nen que els han hagut de tornar perquè no diu, aquest no és el meu, saps?
Vull dir, això m'imagino, que entres al cotxe, o sigui, els porten allà com corrents perquè no es contagin, no? I entren al cotxe i li diuen...
Te l'endús ràpid,
li diuen, Josep, escolta'm, com ha anat avui amb la teva mestra?
I no som el Josep.
Et contesta, o la Marta et contesta, no?
Sí. No, soc la Marta. Bueno, i això, clar, és tremendo tot això, a part hi ha una cosa que és increïble, vull dir que intenten, sobretot, que els nens ben civilitzadament, doncs això no hi hagi contacte, el del quart B amb el quart C, per entendre'ns, no? Però després estem tots els pares a fora, junts, en 2 metres quadrats, tots els pares esperant
a que torni
la criatura.
No serveix de res que la criatura li posin normes de no acostament, de no tocament i de tot això, i que llavors els pares i mares estiguin a la porta gairebé abraçant-se.
Sí, sí, sí. Bueno, abraçant-s'ho, després anant junts cap a fer el berenar. Vull dir, és una presa de pèl tot això. Al final, escolta, ja quedem una hora tots per anar a prendre...
Hi ha una cosa que s'ha de tenir en compte, que ho dèiem aquí fa uns dies amb el portaveu del sindicat USTEC, que és... Clar, han creat aquests grups bombolla, no? Que són com grups de convivència dins l'escola. Vol dir que els nens de tercer d'aquella escola de primària X ja no estan tots junts a la classe. Hi ha com dos grups, no? O tres.
Llavors... Bueno, el tema està... La meva és del C, em sembla que és. Uh-huh. Doncs no es veu amb els del D.
Amb els de l'A, clar.
I amb els de l'A ni comparteixen pati ni res, no es poden veure, perquè si peta una bombolla que només peti aquella.
Clar,
bueno, però després, escolta, és... ja tots corrent, bueno, és un merder.
És irrisori, gairebé. És una mica... no entenc com no pensen... Jo entenc que ho han pensat, però no entenc com poden arribar a creure que aquests nens i nenes que estan en aquests grups estables de convivència, després d'estar amb el grup estable, no faran vida. Vull dir... Aquell nen que està en aquell grup estable i que no s'ajunta amb aquells altres nens del grup A, a la tarda va a piscina i l'altre va a plàstica, eh? I l'altre va a taekwondo. I s'ajunta amb uns altres grups que són una altra bombolla.
Allà també els intenten esbombollar, saps? Només s'hòstien el taekwondo.
Però tenen un germà que va a cinquè de primària i amb el que dormen a la mateixa llitera, que està en un altre grup. En fi, els nens no poden ser bombolles, encara que es pretengui. Jo entenc que les mesures s'han de prendre, que pitjor serien aprendre-les. Però aquests nens, a banda que en algun moment es tocaran, entre ells, vull dir, eh?
No, jo et dic una cosa. Jo agrairia que també els pares també ens bombollessin.
Ah,
saps què vull dir? Sí, vull dir...
Però tu ja portes 6 mesos s'ha bombollat.
Sí, no, que et separin de segons quins pares.
Ah, molt bé.
I del grup de WhatsApp i tot això, saps? Perquè al final...
El grup de WhatsApp no hi ha grup de bombolla?
Bueno, jo tinc la meva dona.
Ah,
jo ja vaig dir, tu
el
número de mòbil no el donis.
Jo crec que hauríeu de comprar un mòbil expressament per això. És a dir...
Està ben pensat, això.
Sí. Un número amb un mòbil baratet que utilitzeu només per gestionar el WhatsApp de casa, de la nena.
Sí. En fi. I ja està, perquè si no, ja està qui pregunta. És veritat que aquest nen és el papa de tal abandonar del grup, tal abandonar del grup. Escolta, deixeu-me en pau. Vull dir.
Saps què pot passar... Quan aquella nena o aquell nen que han fotut darrere el cotxe li contesta el pare i la nena no es creu que sigui el seu pare, què li diu el pare?
Ah, yo soy tu padre.
Sí, i llavors li diu, no, perquè aquest sí que porta mascareta, aquest el conec de les pel·lis i tu no,
en fi,
és terrible.
Sort, David, sort amb la gestió del que queda de curs per endavant, perquè el que no saps, a més, és si, si la nena acabarà el curs a l'escola, vull dir,
correcte, vivita
y coleando, o acabarà el curs a casa un altre cop com estava els últims 6 mesos, que i tens la mà trencada en aquesta gestió, tu.
No, la sort és que quan la tinc a casa la tinc sense mascareta i la reconec fàcil. Vull dir,
clar.
No és allò que t'ho som
però,
David, equivocat.
Jo no vull fer d'advocat del diable, però i si demà a la nena te la confinen perquè el nen del costat ha donat positiu, tu et cagues al damunt. O et cagues en el nen.
Sí, no. Sí, bueno, sí, al damunt del nen.
Bueno, en fi, escolta'm, a banda de la... Jo et deia, els dos temes que avui analitzem de l'actualitat, a tu t'afecten. Un és per la nena i l'altre és per qui...
Home, pel clàssic, pel president Torra.
Sí. Ha anat així a Madrid avui, eh?
Sí, amb aquella alegria, Bueno, ¿qué? Todo. Están los ujieres allá saludando. Bueno. ¿Todo bien?
Avui ha anat a Madrid i jo deia a la portada una cosa que a veure si tu... Vaja, jo crec que forma part de la seva mentalitat, la seva ment, que a vegades no aconsegueixo entendre. Perquè penso que, evidentment ho fa expressament, però penso que no hi ha ningú que li digui, president, no ho faci. Ha dit, hola, bon dia... Ha saludat així, eh? Hola, bon dia, des de la delegació de Catalunya a Espanya.
Toma ja.
I s'ha quedat tan ample. I dic, com?
Sí.
La delegació de Catalunya a Espanya. Clar, això, una persona de fora de Catalunya, que no conegui la realitat...
Com aneu?
Clar, una persona fora de Catalunya que estigui veient aquesta compareixença i que no entengui la realitat mental d'aquesta persona i de moltes altres, dirà... Però este senyor no és lo cierto.
Què li passa? Però què diu? Bueno, és que clar, és allò de dir, què? Com va tot? Com va la família?
He venido a Espanya. Ell quan passa a les cases d'Alcanar diu, ja estic a Espanya.
Tenis euro. Funciona con euro también esto.
Sois del primer mundo, en fi.
Sí.
Ha anat a Madrid perquè ha hagut d'anar a declarar, vaja, a defensar-se, no ell mateix, sinó el seu advocat, al Suprem, no?
Sí, a les Suprems de Mòstoles. Exacte. Crec que podem escoltar, no, què ha dit?
Sí, escoltem-lo.
He vingut a Madrid a mirar els ulls del tribunal que vol fer caure un altre president de la Generalitat. He vingut a Madrid a explicar-vos que no tenen raó, ni el dret, i que no els tenim por. He vingut a Madrid a recordar que la nostra causa ve de molt lluny i arribarà fins al final, una república lliure i justa per tots els catalans, que és una causa democràtica, pacífica, integradora i positiva, i sobretot que és una causa justa, jurídicament parlant, i legítima, d'acord amb les declaracions i tractats internacionals de drets fonamentals. Senzillament volem construir un país millor. No estem contra ningú, però ens defensem i ens defensarem de tothom qui ens vulgui fer desistir del nostre legítim objectiu polític.
És a dir, que no desistirà, a més, David. Hi ha una cosa, cosa que, a banda d'això que deia de... quan ha dit bon dia des de la delegació de Catalunya a Espanya, a més, hi ha una cosa que m'agrada que diu he vingut aquí a mirar els ulls d'aquesta malvada justícia espanyala, Perquè m'ha recordat a un altre polític de fa molts anys, vaja, que fa molts anys va fer una cosa similar. Va haver una vegada que el president de presidente de la Junta de Extremadura en Monago va tenir un encontronazo, un rifirrafe, diguéssim, a través dels mitjans amb l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que va posar-se amb Extremadura no sé per quina estranya raó. I li va dir...
Bueno, perquè, escolta, jo estava parlant d'Extremadura, no? I va estar el Monago i va dir, escolti, jo vull mirar-li els ulls, eh?
Sí, va sortir el Monago i li va dir, d'entrada, li va dir, senyor Tria, si ten collon, dímelo a la cara. I li va dir això. Per tant, jo crec que avui ha anat al Torre, ha anat a Madrid, ha mirat els ulls d'aquells jutges que són gairebé hienes, i els ha dit, si té collons, digui-m'ho a la cara. No?
Home...
Deshabilitim.
Sí, és el nou Jack Bauer.
Inhabilitim, ara mateix.
És el Jack Bauer de Catalunya, eh? Bueno. Allà mirant els ulls i tots li tenen...
Jo et dic una cosa. Això t'anava a dir. Tu, el president Quim Torra, tu et ve i et mira els ulls aquí a un metre i mig, perquè s'ha de mirar un metre i mig, però et mira els ulls, t'aguanta la mirada i tu et cagues, eh?
Jo li dono la cartera. El que ha dit és, sobretot, és que no ens va bé ara de fer eleccions, perquè té molta feina. Ves que no sigui que ens hagi estat escoltant i se li hagi acudit, saps com als Estats Units, que van amb aquell autobús groc que van portant els nens casa per casa, doncs així ens estalviem haver d'anar i equivocar-nos de nen, i potser el que pot és anar repartint tots els nens de Catalunya, allò pom, 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 apa, ja té el seu nen, fins demà, i llavors va fent una ruta...
Podem posar, Vicenç, la música d'en Torra, sembla que parlem de Torra, sisplau, aquí.
Aquí va amb l'autobús, les rodes de l'autobús fan fam. Ei, llavors va...
Per tant, fixa't,
tota la cançoneta i repartint els nens per arreu de Catalunya.
Acabem de parlar amb en Víctor Lozano, que ens explicava això de la moció de censura contra el Bartomeu.
Sí.
Jo crec que Catalunya té dos presidents que s'aferren al càrrec. Un és Bartomeu i l'altre és Torra. Que...
Quantes signatures cal perquè el Torra feia la moció?
Et dic una cosa. Ahir la pregunta del dia de la brúixola va ser... Creu vostè que el Tribunal Suprem ha d'inhabilitar Quim Torra? Quina opinió li mereix? I fent una estadística molt burda, podria dir que del 100% de persones que escolten la brúixola, el 100% opina que ha de marxar.
Val. Doncs escolta, és posar sota la ràdio, posar una taula, unes urnes i que
votin aquí. Votem aquí a la ràdio. Sí. Ja està.
Escolta, fem una recollida de signatures. Ja.
Vinga, va. Jo crec que triomfaria, més a més. No sé per què me'n sumo. En fi, que ara quan vagis a Madrid, si us plau, David, sigues rigorós. Sí? I diguis que vas a la delegació de Catalunya a Espanya.
Sí. Som la delegació de la brúixola Llevamos el cúter per aquí a Espanya. Ambaixada, què tal, com estàis?
Clar, i a més a més, saps qui hauríem d'haver portat avui a Madrid?
Qui?
La nostra estimada exconsellera ja... Maria Àngela Vilallonga, que els hagués dit escolti'm, perdoni, 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 perdoni. Aquesta vista contra el president Torra
l'estan fent en castellà.
Sí. Diu, trobo que parlen molt castellà aquí, eh?
Sí. I els digués, i clar, el jutge li hagués dit, senyora, si és que jo soy de Móstoles, ¿sabes lo que quiero decir?
Però no és el Suprem.
Però no jutgen el president. Que no jutgen el president. Doncs en català, clar.
Una salutació.
Si no, ho han de traduir a TV3.
Clar, ho han de subtitular, ho han de subtitular, perquè el castellà TV3 no, perquè no el vull, clar.
No, no pot ser.
Sort que insisteixo. En fi, una salutació, consellera, i una salutació al president, que ens escolta el president, perquè ahir a la tarda vam tenir aquí a la ràdio la vicepresidenta Carmen Calvo, la va tenir la Júlia Otero, i el president, des de la tribuna d'oradors del Parlament, li va respondre. Per tant, està escoltant Onda Cero. David.
Fantàstic.
Ara, clar, no t'ho he dit abans de la secció, perquè si no, no hi hagués hagut secció. T'ho dic ara, que ja t'has posat amb ell i ja l'hem cagat.
Fantàstic. Doncs des d'aquí una abraçada ben forta.
Una abraçada, president. I tot és des de l'afecte i el respecte. Una abraçada a tu, David, també. Que vagi molt bé, guapo.
Que vagi
demà
molt bé.
Demà ens retrobem. Adéu-siau.
Exacte.
Adéu. Nits de ràdio amb David Cervelló cada matinada aquí a Onda Cero, un programa que si se'l perden... És a dir, si es posen a dormir és perquè volen. Més coses de seguida.
Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie, hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota, The Memory. The Memory.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
La información del día a la brújula.
Aquest cap de setmana passat hem pogut veure algunes imatges curioses. Per exemple, al cim de la Pica d'Estats semblava la Rambla de Barcelona, però en plena temporada turística, no ara en època de Covid, quan la Rambla era la Rambla. Desenes de persones s'acumulaven a dalt de tot del cim esperant per fer-se fotografies i, a més, Jaume, ho feien sense mascaretes i sense respectar cap mena de distància social, per tant, sense respectar les mesures.
Al llarg de tot l'estiu hem vist com les xifres d'excursionistes autòctons, sobretot, creixien. No és la primera vegada que paratges naturals han vist una acumulació de persones, però sí que és una de les més sorprenents. Aquestes aglomeracions també han fet que gent poc preparada o sense l'equipació necessària s'aventurés a la muntanya, provocant accidents o la necessitat d'un rescat. Uns rescats que s'eleven a més de 500 al llarg de tot l'estiu, més d'un 20% del mateix període de l'any passat.
Jordi Merino, què tal, com està?
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
Ell és president de la Federació d'Entitats d'Excursionistes de Catalunya, o Entitats Excursionistes de Catalunya, vaja. Ara tothom s'ha tirat a la muntanya, o què està passant?
Bueno, sí, després del confinament hem tingut, que ja està bé, no?, que la gent surti a la muntanya, però hem tingut aquestes massificacions i segurament, a la idea de sortir a un espai a l'aire lliure, hem tingut aquests punts negres, diguem-ne, de massificació en diferents indrets d'espais naturals.
No és la primera vegada que veiem imatges així, però sí que és la més sorprenent, o la que s'ha vist més als mitjans. Sorpresos que d'aquesta vegada, o ja era una cosa que s'anava veient molt repetidament al llarg de l'estiu?
No, al llarg de l'estiu ha sortit molta gent i hem vist situacions de recuperació de molta gent. Però, clar, la foto aquesta a la Pica, que és una cresta molt, diguem, molt petita, que està justament abans de la creu, hi ha una cinquantena o 60 persones, clar, la foto fa mal, no?, a la vista, no?, tots allà aglomerats, sense, com he dit, sense mascareta, sense la distància de seguretat, però és més, aquella cresta dones una mal passa i caus i te fas mal, i això comporta un rescat de muntanya, perquè estaven tots esperant per fer-se la foto, i sortir corrent. I molta gent, aquella foto, gairebé era la una del migdia, cosa que els que fem muntanya a la una del migdia ja estem a baix i estem dinant ja.
Parlava de diferents punts que hem anat veient, que acumulacions o que s'han vist imatges molt semblants. Quins podríem dir que s'han vist repetidament al llarg d'aquesta temporada?
Home, sobretot el Pedraforca. També està la pica que estem parlant, però la part del Pedraforca inclús entre setmana, la mateixa pista forestal que porta cap al mirador del Resolet estava plena de cotxes, a la conseqüència doncs, que si algun servei d'emergència havia de pujar, doncs ho tenia complicat, no? Després altres cims, com pot ser Sant Joan del Munt, a la Mola, o com pot ser el Montseny, la zona Santa Fe, no? Hem tingut moltes ingrés de muntanya doncs, que estan massificats, i després també la Vall d'Aran, doncs també molts ingrés. Bueno, la gent al final ha sortit i ha fet, són molta gent i ha fet una massificació al medi.
El que va passar a la pica d'estats ha comportat que es fiquin restriccions d'accessos en aquella zona. És la solució?
Bueno, la solució la tenim que buscar entre tots i no és fàcil de trobar-la, perquè al final sempre volem sortir a la muntanya i volem que sigui un accés lliure, no? Però aquest accés lliure s'ha de regular i puntualment doncs segurament aquesta regulació és aquesta, la d'una normalització dels pàrquings, ni el pàrquing de la Molinassa, que pot estar controlant per l'aforament, el que passa que bueno, la gent pot anar per un altre lloc.
Clar, això seria una miqueta, Jordi, allò que es diu posar portes al camp, que és una mica difícil, perquè sí, els aparcaments poden ser una primera mesura, no? Una primera passa, però després, clar, la quantitat de gent que vingui en cada cotxe, hi ha d'haver un recompte una mica que s'escapen de mare, no?
Sí, és complicat, però al final hi ha models que estan funcionant. Per exemple, al Teide, la gent puja al Teide i si no tens un permís no pots pujar. I n'hi ha controls per tot arreu del Teide i no es paga res. Simplement és una regulació perquè el medi natural no suporta aquesta pressió que tenim urbanita, no? De molta gent de la ciutat doncs, que va a la muntanya. Òbviament, potser li portes al camp, no el podem posar a la muntanya, però sí que es pot fer una regulació, diguem, activa, no? Aquesta regulació activa, doncs molta gent segurament, doncs si el pàrquing està molt més lluny, ja de caminar 15 o 20 quilòmetres més, segurament se ho pensen dues vegades, no? Perquè 15 o 20 quilòmetres més pujar a la pica, que són uns 3.000, dius, escolta, me'n vaig a un altre lloc, no? Vull dir, al final hem de fer no només aquesta part dissuasòria, però sinó dissuasòria de que no es puguin omplir aquests pàrquings o aquesta gent, sinó també de fer formació, perquè al final tota la gent que hi va no té una formació muntanyenca i aquesta cultura muntanyenca hem de fer pedagogia entre tots.
És que això que deia en Jaume ara dels rescats que hi ha hagut en aquest temps i al llarg de la història, evidentment per anar a la muntanya evidentment s'ha d'estar preparat i s'ha de tenir una certa experiència o com a mínim pretendre-ho, anar amb persones que t'ajudin, però és que anar a la muntanya sense coneixement de la muntanya, que no és un lloc fàcil, i a més arriscar-te a que acabin havent de rescatar i pagant un rescat, perquè és molt elevat el cost d'un rescat, doncs és una mica perillós.
A veure, aquí a Catalunya tenim més de 400 centres culturistes que fan formació, que estan encantats de transmetre totes les activitats i tots els valors de la muntanya. Tenim guies de muntanya que estan en una situació ara precària després del Covid, que no tenen feina. Vol dir, aquesta cultura no la tenim aquí, en països alpins, a Itàlia, a Suïssa, inclús a França, doncs aquesta cultura hi és. Però aquí no tenim aquesta cultura. I el que hem de fer és inculcar doncs, tota aquesta cultura, perquè no només el rescat de muntanya, sinó són les conseqüències que n'hi ha uns rescatadors que també posen en perill la seva feina i que al final, en tot el territori, només n'hi ha dos helicòpters per tot Catalunya. Vol dir, si tenim més de dos o tres rescats, és que no podem fer més rescats. I els bombers sí que tenen una saturació, òbviament, dels rescats. I no només els bombers, perquè nosaltres, que tenim 41.000 federats, ens ha pujat als expedients un 191%.
Déu meu!
Vol dir, són 91%, és una barbaritat. Això mai ens havia passat a la federació. Vol dir que la gent surt més, fa més activitat i té més accidents o més lesions, no? I tenint en compte de que la gent que surt a fer muntanya a l'any, les dades que té l'Observatori Català de l'Esport, són 1 milió de persones. Nosaltres tenim 42.000 federats i gairebé 80.000 socis d'entitats, però tota l'altra gent no la controlem, no sabem ni la sensació que té, ni la formació que té, i estan tots fent activitats a un medi que a vegades és hostil, vol dir, està molt maco doncs, pujar al cim i fer-te la foto avui dia per la xarxa social, però un canvi de temperatura de la meteo té conseqüències.
I sense mascareta i sense les distàncies, Jaume.
Podria passar una de les solucions per evitar tant les aglomeracions com fins i tot també aquests rescats que són per imprudències, per demanar o obligar a que hi hagi més federat o que si vas a certs llocs hagis d'estar federat per accedir-hi o com a mínim per fer certes pujades i excursions?
A veure, la gent que surt de la muntanya pot ser federada o no federada. Òbviament, ser federat doncs, comporta tindre una assegurança i una sèrie d'avantatges que com a part del nostre col·lectiu. El que hem de fer és que la gent tingui cultura muntanyenca, tingui formació. És l'objectiu, fer formació. Formació de tots.
O com a mínim sentit comú, no, Jordi? Oh, perquè al final és això.
Passa que el sentit comú ja estem fart de dir el que és el mix dels sentits que tenim, no? Aleshores, la gent avui dia, tu busques pel Google, fas una búsqueda i busques a la pica i te surt totes les rutes que hi ha, totes les trades per pujar i n'hi ha uns cims que són emblemàtics. Jo, com doncs ho he dit abans, fa dues setmanes vaig estar de la pica i hi havia molta gent que pujava a la pica i jo me'n vaig anar cap a una altra zona cap a la dreta que es diu el Pla de Goet i estava sol, no hi havia ningú. Vol dir, clar, la gent s'acumula en aquests cims doncs, que són simbòlics i són característics. I això és el que hem d'intentar regular. De regular, quina manera? Doncs, hem de posar d'acord les administracions, els ens locals, els excursionistes i fer formació. Al final tot passa per aquesta pedagogia de la formació. Insisteixo molt en la formació perquè quan veus que s'està la gent banyant en un estany de muntanya que està prohibit o que veus cotxes passant per paratges naturals que estan prohibits, potser no tenen aquesta informació. Doncs haurem de fer arribar aquesta informació d'aquesta normativa que tenen els parcs.
Molt bé, Jordi, doncs esperem que la gent prengui consciència del que acabem d'explicar, activi el sentit comú si no ho fa i, a més, sigui responsable. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Hola, Miriam, ¿estás en forma?
Entre el confinamiento y las vacaciones, más que en forma, he cogido más forma. 4 kilos más.
Haz como yo, ve al centro Naturhaus más cercano y empieza tu seguimiento dietético con un profesional de la salud. En unas semanas, esos 4 kilos solo serán un mal recuerdo.
Pide tu cita con toda seguridad con un profesional de la pérdida de peso. Entra en naturhaus.es. Para tu salud, evita picar entre comidas.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Són 9:15 del vespre. Agafem la càpsula del temps que té en Jaume Mas en el seu poder i avui ens n'anem bastant lluny en el temps, bastant enrere, oi, Jaume?
Anem al 1580.
1580. Espanya?
Exacte.
Molt bé. I qui va néixer un dia com avui de 1580?
Doncs el poeta i prosista Francisco de Quevedo.
El llaüt que sonava en aquell moment en aquella Espanya de 1580. Mm-hmm. Hem de dir, com que a mi m'agrada ser honest, jo ho soc fins a l'última expressió. Aquest matí, quan hem preparat la càpsula del temps, hem vist que avui havia nascut Francisco de Quevedo, segons
algunes fonts.
Però hi ha altres fonts que asseguren que va néixer el dia 14 de setembre. A veure, senyor...
El 1580...
Si no va ser el 14, no... va ser el 17. Vull dir, no ens ho tinguin en compte. Ara hi haurà algú... Ho dic perquè hi haurà algú que buscarà a internet quan nació Francisco de Quevedo i dirà el 14 de setembre. Bueno, senyora, si no va ser el 14, va ser el 17.
Jo crec que la prioritat del 1580 tampoc era saber quin dia havies nascut.
Jo crec, a més, que no sabies tampoc molt bé...
Que si estaves a dilluns, a dimarts o a diumenge.
Sí, sí, és això. El 1580, un mes de setembre, va néixer Francisco de Quevedo.
Exacte. Quevedo pertany al barroc, per tant, i es va convertir en un dels poetes més importants de l'època, això sí, competint amb Góngora.
Hombre, van tenir unes disputes...
Exacte, era el seu rival. Curiós a mi que aquella època, bueno, i durant tots aquests grans artistes, sempre tenen un rival.
Clar, això ha passat sempre, eternament.
Em recorda... No sé si ara tindríem un equivalent, el que potser se li equival més seria la baralla Katy Perry contra Taylor Swift, que es van tirar una mica els plats pel cap.
És molt de l'actualitat. Però sí, hi ha hagut a Espanya, no sé si hi ha hagut alguna cosa així com... Sí, potser Lina Morgan i Concha Velasco.
Exacte.
Saps, que es tiraven els plats pel cap.
Doncs bé, tot i això,
no només estirant els plats pel cap, per exemple, Quevedo va ser un dels impulsors del conceptisme, mentre que Góngora ho era del corrent oposat, el culteranisme. Per tant, això ja eren paraules majors a banda de tirar-se els plats pel
cap. Lluís de Góngora.
Però seguint amb Quevedo, és l'autor d'obres conegudes com Sueños y discursos, la novel·la El Buscón o el poema Amor constante más allá de la muerte.
Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera.
Aquest home que escolten recitant Quevedo és Juan Echanove.
I entrant una mica en política, perquè Quevedo també ho va fer sobretot a la part final de la seva vida, s'ha de dir que Quevedo tenia una especial estima als catalans.
No,
notis la ironia, perquè al llarg de la seva vida es va posicionar clarament en contra de la política catalana de l'època, guanyant-se la fama entre diferents artistes i crítics de l'època d'anticatalanista, fins i tot. I és que Quevedo ens va deixar algunes frases una mica carregant contra Catalunya, com «Son los catalanes el ladrón de tres manos». Que para robar en las iglesias, hincado de rodillas, juntaba con la izquierda otra de palo, y en tanto que viéndole puestas las dos manos, le juzgaban devoto, robaba con la derecha.
Ay, no sé qué me suena eso, pero vaya, algunos robaba con la derecha y desde la derecha, bendica. I sigue robant... Bueno, sigue no lo sé, però ho ha fet després de Quevedo, segurament.
Potser aquests van arribar uns quants segles més
potser
tard.
Potser la història és cíclica i es repeteix. En fi, gràcies, Jaume. De seguida, més històries. I a aquesta hora del vespre marxem a desfilar. A desfilar per una passarel·la que enguany ha estat molt diferent. És la 080 Barcelona Fashion, que arriba avui al seu dia final. La passarel·la de moda per excel·lència de Barcelona i Catalunya. De fet, aquestes hores, com us deia, s'acosta aquest final de l'edició, que ha estat molt diferent a les a diferents edicions, que n'hi ha dues cada any, que ens té acostumats a aquesta cita amb la moda a Barcelona, Catalunya. Una edició que ha vingut marcada, Jaume, per les restriccions sanitàries.
Sí, ni aglomeracions, ni llargues cues per entrar a les desfilades, ni grans trobades de cares conegudes de tot el territori concentrades a Barcelona. Aquesta edició del 080 és completament diferent, ja que tot el seu contingut s'ha volcat al digital. Quatre dies dedicats a la moda, per on hi han passat noms com Menchen Tomàs, Guillermina Baeza, Sita Murt, Custo o Òscar León, entre d'altres.
Els grans noms de la moda a Catalunya. Marta Coca, directora del 080, què tal, com està?
Hola, bona tarda.
Ha estat una edició, com dèiem, diferent, insòlita, i que ha hagut de fer aguditzar, m'imagino, l'enginy dels creadors.
Sí, l'enginy de creadors, de marca i de tots els aquests que hem estat implicats per tal de poder aproximar al públic que sempre venia, doncs, les propostes creatives de les marques i dissenyadors, apropant-les a un públic que sabíem que tenia que consumir i veure tots aquests continguts de forma via pantalla, de forma completament digital. Ho hem intentat fer de la millor manera que hem pogut i penso que de moment ens n'estem sortint prou bé, almenys en quant a les mètriques que estem tenint.
Per tant, satisfets amb els resultats, tot i les dificultats?
Sí. Mira, el que hem fet és accelerar un procés que ja veníem fent en les últimes edicions, que era cada cop més sostenible i cada cop més digital. I l'únic que la situació del Covid doncs, ens ha empantat tots en marques i nosaltres com a plataforma doncs accelerar la implementació de tot això. Però ja era una tendència que veníem fent edició i reedició. Se'ns ha fet a tots estrany, doncs, perquè estàvem acostumats a tenir una setmana de muntatge de tots els espais, una setmana de celebració amb el públic present i acabàvem. I aquest any, per això ara quan deies avui s'acaba, bueno, avui no s'acaba, per nosaltres avui s'acaba l'emissió en directe i en primícia dels continguts.
Clar.
Però tots aquests es poden seguir veient al llarg de tot l'any.
Perquè a més, com molts altres col·lectius que tenen cites importants durant l'any, m'imagino que els responsables de la 080 compten els mesos i l'any en funció de les dues passarel·les que hi ha, perquè recordem que hi ha la passarel·la d'hivern i la d'estiu.
Sí. Fins ara és així, i les principals plataformes a París, Milà i tot això són dos cops l'any. El que nosaltres i últimament estem veient és, bueno, si aquest és el model que s'ha de seguir o és un model que també es pot replantejar, perquè cada cop veiem que els, bueno, pues per el canvi climàtic, per la sostenibilitat, per tots els factors que estan pues, afectant el sector moda, doncs potser les dues temporades sí que han de seguir sent, però pot ser que no. Llavors, no, com el nostre lema és Andrés your mind, despulla la teva ment i estigues obert als possibles canvis i sigues flexible i adapta't, doncs nosaltres, juntament amb el sector, no parem de reflexionar constantment sobre quin és el futur de la nostra plataforma i si ha de ser dos cops l'any, un i molt gros, o com ha de ser, si digital, si físic, si mixta, això ho anirem veient i ens adaptarem a el que faci falta.
Per tant, aquests canvis que el Covid ha obligat a fer o ha avançat, molts d'ells han arribat per quedar-se.
Sí. Ara ja no es pot fer cap pas enrere amb el tema digital. Vull dir, al revés, jo crec que cada cop n'hi ha més. Ara el repte està en com fer que aquesta democratització que comporta els continguts oberts a tothom a nivell digital, doncs com pots crear altres continguts molt més premium, molt més tal, que potser poden ser disfrutats en digital, però també a lo millor físics. Però crec que el tema digital només anirà més, no anirà menys. Però com tot, ara també es torna a portar el vintage, la roba de l'àvia de l'armari que treus, doncs hi haurà un moment que tot lo físic vindrà de forma entranyable i es posarà molt més en valor perquè estarem també agotats de tant digital. I es farà molt més aspiracional, penso.
Però les passarel·les com a esdeveniment social a la que es puguin recuperar suposo que no acabaran desapareixent.
Bueno, la passarel·la depèn del que en tinguis per a passarel·la. O sigui, si la passarel·la és veure unes models vestides o veure les prendes en moviment, això jo crec que seguirà. I sempre que em pregunten les passarel·les estan obsoletes, bueno, hi ha molta gent que diu que està obsoleta, però la veritat és que quan mires el retorn de l'inversió d'una marca que ensenya la seva col·lecció o l'ha promocionat a través d'una desfilada, el retorn d'aquesta inversió és molt més alta que qualsevol altre tipus de format de promoció. Vull dir que les passarel·les, tothom diu que estan obsoletes, però la veritat és que és el vehicle de comunicació que millor funciona.
Clar, perquè el que hem d'explicar és que aquesta passarel·la, a banda de mostrar la moda que es portarà en els propers mesos o la propera temporada, a més serveix per fer un ús de contactes entre diferents marques i compradors o creadors. Clar. I que a més serveix per impulsar un sector que a Catalunya és cabdal, el de la moda, que a més té una història molt important a Catalunya i que ocupa més de 70.000 persones.
Clar, clar, sí, sí. L'ocupació del sector moda i tèxtil en general, des de la primera part de la cadena de valor, que seria el que fa la filatura, fins a l'última milla, que és la botiga o l'e-shop que apropa el producte de moda al final, al consumidor final, són 75.000 llocs de treball a Catalunya. Per tant, és un sector important. I, bueno, sí, ha afectat, la crisi del 2010 ja li va afectar, com a molts altres sectors, ja fa molt a més que per canvis climàtics, per consciència mediambiental, perquè el sistema pret-a-porter és molt estressant a nivell de dues col·leccions a l'any, etc., i per tots els canvis que està havent, de canvis de paradigma en el sector, doncs que s'estan replantejant moltes coses. Però la importància, tot el que ens puguem replantejar no treu la importància que té el sector aquest a casa nostra des de ja fa molt, des de l'època de la industrialització, amb el tema del tèxtil com a tal, la marroquineria, la pell, que sempre tradicionalment han estat a nivell industrial indústries molt potents pel nostre país i molt importants. I això ara és posar un valor, contemporaneitzar-ho, modernitzar-ho, posar un valor i ensenyar a tot el món que aquí hi ha creativitat, hi ha disseny, però que aquesta creativitat i disseny no estan aquí perquè sí, sinó que darrere hi ha tota una indústria, tot un ecosistema que funciona i se li ha de donar vida.
I què ha sigut el més complicat d'adaptar i de digitalitzar en aquesta edició del 080?
Doncs la veritat és que al final depèn de quins perfils estiguis parlant. A mi personalment com a responsable del projecte, doncs, i el no tenir masses coneixements informàtics de programació, doncs clar, tots els temes tècnics, al final necessites un equip en qui confiar i que els portin ells i entendre que no hi haurà cap problema per l'emissió. I és això, crec que tenir un equip multidisciplinar, que cadascú tingui especialització i sàpiga el que parla en cada una de les àrees, però sobretot sense crear departaments, coses, àrees estanques, tots molt ben comunicats, i això ha estat difícil perquè, clar, hem hagut d'estar millor comunicats que mai entre els equips interns, externs i amb les marques i dissenyadors, per suposar, que hi participaven, via teletreball i amb una situació social, econòmica i de context general per la crisi sanitària molt difícil. Per tant, doncs, bueno, sí que ens ha acabat afectant, però penso que ho estem tirant endavant i de forma molt satisfactòria.
Doncs això és una gran notícia, i és una gran notícia que s'hagi pogut celebrar una passarel·la de moda en versió digital i que, a més, hagi atret la participació i el concurs de tantes i tantes persones que ho fan sempre quan hi ha hagut anteriors edicions. Gràcies, Marta Coca, per atendre la trucada a La Brúixola i sort en el futur que teniu per endavant.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Seguim a La Brúixola. Una semana más hablamos de temas de salud, en concreto de cómo afecta a los bebés y a los niños las humedades. Para saber más de este asunto, saludo a esta hora al doctor Bartolomé Beltrán. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntenos, ¿cómo afecta la humedad a los más pequeños?
Pues los recién nacidos son especialmente propicios a padecer problemas respiratorios, ya lo sabemos, pero la probabilidad de sufrir estas afecciones aumenta siempre considerablemente al estar en un ambiente húmedo en el que tanto los ácaros como las esporas de los hongos se multiplican en el aire que se respira. Y eso es malo para los pequeños.
¿Qué es lo que más les preocupa a los padres?
A los padres todo, pero uno de los temores más grandes que se producen en los padres son aquellos síntomas aparentemente banales que acaban dando disgustos, como es el caso de las infecciones respiratorias y más dramáticamente las neumonías.
¿Qué consecuencias tiene la contaminación del medio ambiente en la salud de los niños?
Bueno, hay muchas cuestiones, pero estamos hablando del aparato pulmonar y entonces podemos decir que alrededor del 80% de los niños con enfermedades como el asma desarrolla su vida en lugares demasiado húmedos. Lo que viene a decir que estos pequeños están respirando lo que podríamos llamar aire tóxico. También cabe destacar que más de 500,000 de niños menores de 5 años fallecen como consecuencia de infecciones respiratorias, entre las que se incluyen precisamente las neumonías. Esta patología, o sea, esta enfermedad, está causada por la contaminación del aire en espacios cerrados, en el exterior, o la exposición al humo del tabaco ajeno.
¿Cuál es la mejor forma de proteger, por tanto, doctor, a los más pequeños y evitar estas enfermedades respiratorias?
Bueno, la mejor forma es siempre la prevención. La mejor forma de proteger a los niños precisamente de los problemas anteriores es asegurarles un espacio libre de humedades donde los hongos y demás bacterias que puedan originar o agravar los problemas y todas estas patologías no puedan desarrollarse, evitar que progresen y entonces no llegar a la enfermedad.
Muchas gracias, doctor Beltrán. Hasta la próxima.
Muy buenas tardes.
Para Murprotec lo más importante son los hogares libres de humedades. Por eso seguimos apoyando a todas las personas que quieran un hogar sano y seguro. Murprotec amplía su bono de protección social, familias y empresas con 500.000 euros. Acaba para siempre con las humedades.
Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Seguimos cuidando de ti.
Ai, que s'acaba ja la brúixola d'aquest dijous, que ens portarà la del divendres i se'n passen les setmanes volant, Jaume. Això vol dir que ho estic gaudint, suposo. Demà, a més, clar, és que demà acabem la setmana amb una cosa que m'agrada molt. Demà qui ve a Brana amb nosaltres?
Vindrà Daniel Anglès.
En Daniel Anglès és, vaja, el pare de la majoria de musicals que s'han fet a Catalunya. Jo menciono algun com Rent, per exemple, que és un clàssic i que a mi m'encanta, i demà en parlarem amb ell, que ens explicarà com ha creat aquests musicals, i també li preguntarem com afronta la indústria dels musicals al futur, ara que està tan negre, avui que es manifesten els responsables de la cultura. I parlarem de la resta de temes de l'actualitat, oi, Jaume?
Sí, parlarem de la fusió entre Caixa i Bankia, CaixaBank i Bankia, amb Antonio Garrido, que és un economista de la Universitat de Barcelona, que ens explicarà com ens afecta això i quins efectes tindrà.
Molt bé, doncs això passarà demà a partir de les 7:05. T'espero demà, Jaume, que vagi bé.
Fins demà.
Ara quedin-se a la ràdio, no marxin, que ve Albert Arranz i Campillo, a Ona Esportiva. Passin bona nit.